Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre. Arribem a les 12:20 minuts. Avui dimarts, ja 30 d'octubre del 2018, que li veiem ja les orelles al mes d'octubre. De fet, demà. Demà acabarà amb la castanyada, vigília de Tots Sants, vigília de festiu, i amb temperatura acord al que tradicionalment ha estat la castanyada. Home, hores d'ara tenim 11 graus a la ciutat de Lleida, buscarem la previsió meteorològica, però que l'onada de fred ha arribat, jo crec que és palpable. De fet, la gent que encara aguantem, ho dic en primera persona, sense engegar la calefacció a casa, allò de, bueno, escolta, espera que baixi una mica més. No, no, les cases, els pisos es van refredant progressivament i arriba un punt que fa fred ja dins de casa. Ja en fa fred. Allò que o t'abrigues molt o agafes fred per casa, perquè normalment a casa estàs més quiet, no et mous tant, i les temperatures baixen per sota dels 21, 20, 19 graus i per tant fa fred. Buscarem aquesta previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui parlarem dels patinets elèctrics, del que es va votar al ple de la paeria del passat divendres sobre aquest tema i de la mobilitat dins de la ciutat. Per això estarà amb nosaltres avui el regidor de l'Ajuntament de Lleida, Rafa Peris. També parlarem de barris amb el Cosme García i obrirem la finestra dels records amb el Joan Bellmunt. A dos quarts de dues, perdó, a la una, obrim la Nacional 240. Parlem de cuina, parlem de moda també. I a dos quarts de dues, la tertúlia dels polítics, on acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Ja vam deixar un tema pendent la setmana passada, que era el manteniment de la ciutat, i aquest altre tema dels patinets, però que si tu vols proposar el teu tema ho tens fàcil. Tenim un número de WhatsApp que és el 664-526-180. En fi, hores d'ara, 11 graus a la ciutat de Lleida. El que farem tot seguit és buscar la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb l'Anna Borrell. Anna, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Mica en mica es va carregant el cel de núvols a les comarques de Lleida amb precipitacions aquesta tarda, nit, que avançaran de sud a nord. Especialment se n'esperen a darrera hora del dia amb una cota de neu que estarà entre els 1.500 i els 1.700 metres. Les temperatures avui pugen més, sobretot al Pirineu, amb una màxima que arribarà a marcar els 15 graus. A Lleida en tindrem 14, a Tàrrega i a Balaguer 11 graus, a la Seu d'Urgell i 7 a Viella. Pel que fa al vent, continuarà bufant de l'oest, en general fluix, però a la tarda s'agirarà vent de sud. Demà dimecres tindrem un cel tapat amb precipitacions generalitzades, localment persistents, amb nuclis de tempestes. Han de ser bastant fortes o molt fortes. De fet, podem recollir en torn a 20 litres per metre quadrat en una hora durant tot el dia fins al vespre. Al final del dia, doncs, remetran amb una cota de neu, per tant, nevades a partir dels 1.800 metres, tot i que aquesta cota anirà baixant fins als 1.200 o 1.400 a darrera hora. Les temperatures màximes no variaran, les mínimes, però, pujaran una mica més, amb 6 graus de mínimes a Lleida i Balaguer, 5 a Tàrrega, 2 a la Seu, 1 grau a Viella. I el vent bufarà de sud demà, especialment en zones altes on podria haver-hi ratxes fortes.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs si al fred li afegeixes el vent, què passa? Que la sensació tèrmica és terriblement baixa. Ahir, al vespre, hi havia uns 8-9 graus a la ciutat de Lleida, però la sensació tèrmica era de, home, no et diré fregar els 0 graus, però de 2-3 graus. I el vent no és que fos fluja. Mira, els bombers van atendre 9 hores 129 serveis pel vent a tot Catalunya, inclosos a Lleida. Concretament a Lleida van ser 14 casos en els que van haver d'intervindre els bombers de la Generalitat. Per cert, els bombers, que també ahir vam avançar que estaven estudiant si cobrar el rescat amb aquests dos excursionistes que s'havien perdut després de no fer cas de les advertències. Doncs bombers, de moment, emetrà un informe abans de decidir si obre expedient sancionador als dos excursionistes perduts. I la primera nevada de la temporada ha deixat fins a 40 centímetres, 40 centímetres, a les cotes altes del Pirineu Occidental. La neu va arribar fins als 800 metres en algun punt i feia 10 anys que no nevava de manera extensa fins a cotes tan baixes. Però 40 centímetres són dos pams adults, per entendre'ns. És força neu, eh? En plana local, la Fundació Ilercis es traslladarà al polígon Els Frares després de l'incendi que va cremar les seves instal·lacions. L'entitat social lleidatana ha signat el contracte d'arrendament d'una nova nau fruit de l'acord que ha assolit amb CaixaBank. I usuaris de patinets elèctrics preveuen protestes a Lleida per la normativa, critiquen que la xarxa de carril bici no està prou estesa. D'això en parlarem avui amb Rafa Peris, regidor de l'Ajuntament de Lleida. Entre d'altres coses, li direm si hi ha previst que s'extengui a Lleida el carril bici o no. El govern crea 30 places d'emergència a Lleida per acollir infants i joves migrants sense referents familiars. I l'escola de pilots BAA Training ja està establerta a Lleida, Alguaire, l'aeroport, i preveu formar 120 aspirants a l'any 2019. Parlem d'esports, ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
D'acord, ara amb el cotxe. Porteu el Tucson per la foto amb el model.
No hi és!
Com?
Que l'han venut.
Normal. Un Hyundai Tucson Diesel amb un descompte de fins a 7.500 euros és lògic que es vengui fins al de l'anunci. Últimes unitats en estoc. Finançant amb Banc Fetel MSAU fins al 31 d'octubre. Més informació a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs a part del tema aquest que hi ha obert a l'agressió als Mossos per part d'aficionats del Lleida Esportiu, que va passar just a l'acabar el partit fora del camp, doncs hi ha aquesta picabaralla entre Fèlix Larrosa i Montse Balaguer. Fèlix Larrosa, alcalde de Lleida, Montse Balaguer, directiva del Lleida Esportiu. Ho vam parlar ahir a la radiografia. A hores d'ara l'alcalde segueix exigint disculpes a Montse Balaguer. A part d'això, detingut el vicepresident de la Federació Espanyola de Futbol, el lleidatà Andreu Subies, en una operació de la Guàrdia Civil per suposades irregularitats en l'adjudicació de contractes. No és que sigui una bona notícia pel món de l'esport en general, pel món del futbol i particularment pel món de l'esport lleidatà.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, ja donem la benvinguda a la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
A 24, no, a 30, 35 hores vista de la Castanyada.
Bueno.
Per no dir de malvespre, que era més fàcil. Dic, anem a fer-ho així, calculant. No, de malvespre. Doncs encara nosaltres avui fem memòria. No sé si fa 25 anys encara no, ja es parlava de la Castanyada o encara no, perquè era el dia abans.
De Halloween no, però de la Castanyada no, sí, però el dia 31.
Això, demà parlarem de la Castanyada. De Halloween jo tampoc, aviam, puc conviure amb el Halloween sempre i quan no es mengi la Castanyada. És a dir, a mi si segueix respectant, i crec que ho vaig dir amb el Joan Bellmunt ahir, si se segueix respectant la tradició de la Castanyada, adaptada, si vols, als nostres temps, perquè no tenim llars de foc a les cases, si a més la gent fa el Halloween, cap problema. Ara bé, si el Halloween ha de treure la Castanyada, llavors ja no, ja no.
S'està imposant, en fi. Per desgràcia s'està imposant,
però bueno, s'ha d'anar
treballant per això. Col·legis, esplais, tothom celebra la Castanyada, inclús els nanos, els esplais, se queden aquella nit a dormir en sacs, sé, de
el
bona
Halloween.
Tinta, avui, aquest any,
saps què passa,
ara?
Mari Carmen? Que el Halloween li han sabut donar la volta comercial, i a la Castanyada no, i és triomfe per això,
Sí, sí, bueno.
Perquè té totes les vessants comercials, i justament per això.
La imatge,
en fi,
la imatge comercial.
Jo a casa seguiré menjant castanyes.
Nosaltres
que
també.
Que a més són bones per la
i
salut.
I panellets d'aquells que es fan a casa, que són els més bons.
Clar que sí.
Vinga,
tal
doncs,
dia com avui, de l'any 93, va.
30 d'octubre. Es va eternitzar la imatge de l'home raco amb polièster. Antics alumnes de Belles Arts van fer una reproducció molt acurada. El dragó pesava 2.000 quilos menys amb el nou material. Va recuperar la seva imatge històrica danyada per les riuades de l'any 1982, que se'l van endur riu avall.
És veritat.
Uns 3.000 estudiants van exigir a Lleida una universitat més solidària amb aquest lema: beques sí, taxes no. Beques sí, tasses no. Això era el lema. Denunciaven la política dels governs central i autonòmic al considerar-la discriminatòria. Els estudiants de secundària es van unir a la petició dels universitaris. També van detenir, va ser notícia bastant sonada, van detenir a dos guàrdies civils, a la Seu d'Urgell i al Solsonès, per suborn, acusats de col·laborar en un presumpte delicte de contraband de tabac. Un veí de Tàrrega i un altre d'Andorra també van ser arrestats per aquesta operació. El jutjat de la Seu va decretar el secret sumarial d'aquest cas. Lluís Virgili va defensar la necessitat de promotors musicals. L'exdirector de l'Orfeó Lleidatà va participar en el primer Congrés de Música de Catalunya. Les jornades es van fer a la Universitat de Barcelona al febrer del 94. La situació actual dels professionals era un dels primers punts a tenir en compte en aquells moments. Les fortes pluges que van caure la nit del 28 al 29 d'octubre del 93 al Baix Segre van produir un despreniment de terra en el camí entre la granja d'Escarp i Mequinensa, que es va tenir que tallar el trànsit. L'alcalde reclamava a la Diputació la millora de la via. El consistori i els veïns no descartaven iniciar accions de protesta per l'estat d'aquesta via. La crescuda del riu Segre, continuem amb l'arribada, la crescuda del riu Segre, degut a les fortes pluges, que dèiem ara fa un moment, no va frenar el ritme de les obres de canalització. Solament un dia, degut a la intensa pluja, es va tenir que parar les obres. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre va explicar a la Paeria les millores que s'havien introduït al projecte. Focus a arran de terra il·luminarien les 24 hectàrees de gespa que estarien al costat de la llera del riu. S'estava fent la canalització en aquests moments fa 25 anys. I acabem parlant de la Unió de Consumidors de Lleida, que es va constituir. José Ángel Flores va ser el president de la Junta Gestora i va instar a buscar un local social i la captació de socis com a primer objectiu d'aquesta Unió de Consumidors.
Gràcies, Mari Carmen.
Bé, fins demà.
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
John Cena. Dispuesto a alegrarte el día.
Esto se ha puesto interesante.
Por partida doble. 12 trampas y persecución extrema. 2 de John Cena. El sábado por la noche. Cine sin cortes. En 13.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I això ja ho havíem presentat avui al principi del programa. És un tema que és un d'aquells temes que està en boca de tothom i que, afortunadament, després veurem si veu malament, però afortunadament l'administració local s'hi ha posat mans a l'obra i n'ha començat a parlar i ha començat a actuar. Parlem de la mobilitat personal, no des del punt de vista, bueno, també dels vianants, sinó d'aquests artefactes que han aparegut en els darrers mesos o en els darrers temps que ajuden a la mobilitat urbana. Recordem que grans ciutats com Barcelona i Madrid estan impossibles, per entendre'ns, per moure's a nivell de vehicle particular, que és una cosa que ja cau pel seu pes, però aviam, que si tu dins de Barcelona i Madrid et poses dins del cotxe i vols anar de punta a punta, posa't tranquil, perquè les ciutats ja estan col·lapsadíssimes. Alternativa, transport públic. Bueno, transport públic, en podem parlar bé o malament, més o menys cobert, més o menys freqüències, però existeix. I ara ha aparegut, doncs, aquesta... Evidentment, hi ha la part de vianants, pots anar caminant, però hi ha aquesta altra història. Vam començar fa molts anys amb el tema de les bicicletes. Per això es va desplegar en el tema del carril bici. Però han aparegut les variants de bicicleta elèctrica, per entendre'ns, els overboards o algo així, són aquests que tenen dos rodes en plataformes horitzontals que tu vas dret allí damunt i van amb bateria i són elèctrics i et porten amunt i avall. I ara els patinets i la variant, els patinets elèctrics, perquè clar, un patinet és molt bonic per la cana i els adults no ho era, perquè t'havies de donar impuls i no ens acaba d'agradar. Però clar, l'elèctric sí, apretes un botó i funciona sol. Què passa? Que a la mateixa amplada d'un carrer hi ha de passar tots aquests vehicles. I de vegades, per falta de sentit comú, per falta de civisme i que brètols, sempre ho dic, n'hi ha a tot arreu, caminant, amb patinet, amb bicicleta i amb cotxe, i dins d'un autobús, doncs s'han generat tensions i problemes. L'Ajuntament de Lleida, divendres mateix al ple, es va aprovar inicialment la modificació de l'ordenança de circulació de vehicles de mobilitat personal. I com que això ja ha agafat velocitat per entendre'ns, el que hem fet avui és convidar el Rafael Peris, regidor de promoció de la ciutat i president de la Comissió d'Habitat Urbà. Rafa, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
La veritat és que, dit així, doncs, t'adones que al final els carrers tenen l'amplada que tenen que tothom vol fer anar la seva manera de moure's, i és legítim, però que, clar, l'amplada dona el que dona.
Sí, realment és així, no? Jo crec que ho has explicat bastant bé, és a dir, els carrers, doncs, són els que són i tenen l'amplada que tenen, totalment d'acord, no? Han de conviure, doncs, una sèrie d'elements en els carrers, no? I, evidentment, doncs, aquests últims temps, doncs, han sorgit aquests nous elements de mobilitat personal, aquests vehicles de mobilitat personal, que, doncs, sí, poden ajudar i molt en els desplaçaments de les persones, però també existeix una necessitat de regular-ho. Sempre tenint en compte una cosa, i de fet jo ho vaig dir en el ple de divendres, que el màxim objectiu és protegir a l'element més dèbil, si em permeteu l'expressió, que utilitza la via pública, que som els peatons.
Bueno, el més desprotegit.
Som les persones, sí, som els més desprotegits, no? És a dir, no és en cap sentit que s'ha modificat aquesta ordenança, doncs, de sancionar, de multar, no? De criminalitzar, si em permeteu l'expressió, no? Sinó al contrari, no? És a dir, és regular, millorar la convivència i fer, doncs, que, bueno, que d'una manera o altra, doncs, els nostres carrers siguin més tranquils i més segurs i més confortables per tots els ciutadans.
Mm-hmm. Clar, la paraula, ja ho diu, és una ordenança, ordenar, per entendre.
Sí,
ja?
Sí, és el nom que té, diguéssim, administrativament.
Ordenar. Què vau proposar amb aquesta modificació de l'ordenança?
Bé, bàsicament, regular els espais per on poden circular aquests vehicles, aquests artefactes, i, doncs, amb la finalitat aquesta de millorar la convivència, no? Doncs hi ha espais que es fa difícil, doncs, compartir per vianants i per aquest tipus de vehicles, i, per tant, doncs, la idea, precisament, era aquesta, era regular-la. Aquí ha passat una mica, o està passant una mica, el que malauradament passa molts cops, no? Que de vegades, doncs, les lleis, i parlo en general, les lleis, les ordenances, la legislació, doncs, van una mica darrere de lo que és la realitat, no? Bueno, han aparegut aquests elements al carrer, no només aquí a Lleida, evidentment, sinó a tota Espanya, jo diria a tota Europa i a mig món, i doncs, bueno, ens hem hagut de ficar mans a l'obra per regular i evitar problemes i incidents. Tots hem sigut testimonis d'incidents, o gairebé tots, malauradament. Alguns, pues, bueno, per mala sort, alguns, pues, per mal ús de la via pública, i això, doncs, és el que intentem evitar. Evidentment, la seguretat al 100% no existeix, si no, doncs tampoc no hi hauria vehicles de motor, és a dir, no circularien cotxes, o no hi hauria accidents, millor dit, amb vehicles de motor, però realment has de mirar, com a administració tens obligació de anar una mica més endavant i sobretot protegir i regular, doncs, aquesta convivència. Uh-huh. Ja et dic, Barcelona-Madrid ho han regulat, i ahir, precisament, o abans d'ahir, llegia que a França també, doncs, s'està preparant una normativa que també impedirà, entre altres coses, doncs, el que hi ha aquí a Lleida, el que hem aprovat inicialment aquí a Lleida, que és el circular aquests elements, doncs, per exemple, per les voreres.
És el que té també la globalització, que una cosa es posa de moda sí, a tot un continent, uh-huh. Parlàvem divendres al ple de la Paeria, es va aprovar inicialment la modificació de l'ordenança, en la que s'inclou, doncs, tots aquests apartats. Ara hi ha 30 dies d'al·legacions.
Sí, això és lo habitual, diguéssim, i és lo normal, lo reglamentari.
A partir de llavors, si no hi ha cap canvi, entrarà en vigor.
Correcte. Ens anirem a final d'any, aproximadament.
Patinets elèctrics. Per on poden anar?
Bé, poden circular pels carrers on hi ha carril bici, han de circular pel carril bici,
el carril bici.
I en les zones peatonals, les zones 30, poden circular per la calçada. També poden circular d'una manera lliure a places, passejos centrals, etc, sempre que tinguin una determinada amplada. No poden circular, per exemple, per les voreres. enteneu? Vull dir, no sé, vosaltres tenim els estudis aquí al Carrer Acadèmia. El Carrer Acadèmia doncs té unes voreres que tenen una amplada aproximadament d'uns 2 metres i poc, aproximadament, vull dir, no segurament en algun espai més ample o més estret.
Una vorera estàndard.
Exacte, pot ser una vorera estàndard. Doncs circular amb un patinet elèctric, doncs amb una velocitat que pot alcançar doncs els 25 o més de 25 quilòmetres, no? Doncs per hora doncs pot generar una situació de perill.
Clar, amb un carrer com aquest, Carrer Acadèmia, però que n'hi ha molts a Lleida, jo que diria que és la majoria, un patinet elèctric però no ha de circular.
Bé, doncs no hauria de circular, no hauria de circular, hauria de fer un altre recorrido per poder arribar en el lloc intentant buscar les zones de carril bicicleta.
Perquè per la zona de la calçada?
Per la zona de la calçada...
En una zona no 30?
No, per la zona de la calçada, en principi, no està prevista la circulació d'aquests elements, no, per precisament el perill que pot generar amb els vehicles de motor, que són els que realment estan utilitzant la calçada.
Aquesta setmana passada, a l'àrea metropolitana de Barcelona, una usuària de patinet va ser atropellada per un camió.
Malauradament.
I va resultar morta.
Malauradament, sí.
Esperem que sigui anecdòtic, però...
Bueno, jo espero i desitjo que sigui el primer i l'últim, la veritat, no? Jo crec que això ho desitgem tots, no? Accident que es produeixi doncs amb aquesta fatalitat i amb qualsevol altre, no? Però realment la realitat doncs ens porta a que aquests casos doncs poden ocórrer, poden passar.
Des de la Direcció General de Trànsit, la setmana passada també es van fer unes declaracions, que no aprovacions, en la que s'aconsellava que les modificacions de les ordenances a nivell local fessin que els usuaris de patinet elèctric haguessin de contractar una pòlissa d'assegurances.
Sí, això encara no està regulat. Nosaltres esperem que hi hagi la regulació per part de la Direcció General de Trànsit.
Clar, ho dic perquè és que pot ser un desgavell cada ciutat una cosa diferent. No, és una cosa més global.
Sí, però precisament... És el que et deia, no? De vegades doncs, la realitat va darrere, va davant, diguéssim, de lo que és l'administració. L'administració va darrere de lo que és la realitat, els nous temps. I nosaltres el que estem esperant també, doncs, precisament, és aquesta regulació que hi hagi per part de la Direcció General de Trànsit, però, clar, ningú s'ha assegurat que això sigui d'una manera immediata o tardi 1, 2 o 3 anys, no? Mentrestant, pensem que és necessari, doncs, que hi hagi una regulació que, com a mínim, doncs, la via pública sigui més segura i, sobretot, el que he dit al principi, intentar, doncs, protegir l'element més dèbil de la via pública, que en definitiva som els vianants, som els peatons.
A tot això, i per acabar, persona que tingui un patinet elèctric hores d'ara que ens estigui escoltant, una de les conclusions que pot arribar és a dir, doncs escolta, despleguem més carril bici.
Sí,
hores d'ara, hi ha una gran obra, sí. Hi va haver una gran obra a Rambla d'Aragó, s'està acabant la zona d'Avinguda Catalunya, per connectar amb el que ja es va reordenar també de carril bici al pont de la universitat. Bueno, és un eix principal, però clar, entenc que molta gent dirà, vale, doncs comencem a desplegar carrils bici.
Sí, evidentment.
No sé si està previst això per l'Ajuntament de Lleida.
Sí, de fet, nosaltres crec que ara estem a alrededor d'uns 38 quilòmetres del carril bicicleta, i et parlo una mica de memòria, però en les dues últimes legislatures doncs crec que pràcticament hem doblat el nombre de carril bicicleta a la nostra ciutat. El que no podem pretendre tampoc és que el carril bici ens deixi, per exemple, a la porta de casa. És a dir, aquests elements també permeten circular amb carril bici, després plegar-los tranquil·lament i caminar 50 o 100 metres, que això tampoc no passa res.
Correcte.
I no fa mal a ningú.
No, al contrari, que, caminar és bo, eh?
Vull dir que realment, a veure, fiquem les coses a la seva justa mesura, no? I el que no podem pretendre, doncs, precisament és això, no? Que el carril bicicleta, doncs, com a mi me va bé, doncs em deixi just a la porta de casa meva, o just a la porta de la meva feina, o just a la porta de la botiga a la que vull anar, no? És a dir, a veure, tots quan anem en cotxe en un lloc, doncs aparquem, o busquem aparcament a la via pública o en un aparcament regulat, i caminem doncs 50, 100 metres, 200, 500 metres el que haguem de caminar, doncs que tampoc no passa res.
Doncs hem parlat amb el Rafael Peris, un regidor de promoció de la ciutat, que li agraeixo enormement perquè això es va aprovar divendres i per tant és actualitat i en volíem tractar ben aviat aquesta aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de la circulació de vehicles de mobilitat personal. Rafa Peris, gràcies.
Molt bé, moltes gràcies.
Coneixes la CR Outlet a Lleida? A la CR Outlet trobaràs roba de dona totalment actual. Roba de les nostres botigues a preus molt atractius. Americanes, parques, jaquetes, pantalons, bluses, faldilles... Les millors peces de roba s'esgoten ràpid. Així que no deixis escapar les bones oportunitats de la CR Outlet. Dona, a què esperes? La CR Outlet, Doctor Fleming 11, Lleida.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, que arriba el moment, quasi bé a tres quarts, en el que parlem de barris, Cosme.
Bé, Ricard, ha arribat el moment que en fico en connexió amb els nostres barris lleidatans. Totes les setmanes són protagonistes. I ja veus, la premsa va plena i nosaltres també a cada ràdio rebem totes les informacions de les diferents aspectes que es donen. La nostra aposta sempre és pel moviment associatiu veïnal, sempre amb els presidents de les entitats veïnals constituïdes amb registre municipal i, lògicament, a la Federació d'Associacions de Veïns, i distants en tant, passa per aquí el regidor de Participació Ciutadana i Drets Civils, el senyor Joan Gómez. Avui tenim la possibilitat de parlar amb un barri populós de la nostra ciutat, també reivindicatiu en serietat i sempre amb educació, amb un president veterà, que sembla que també se'n vol anar, i és en Julián Garrido, al secà de Sant Pere. Julián, benvingut i bon migdia.
Bon migdia.
Bueno, què passa, que tothom se'n vol anar?
No, el que passa és que teniu de pensar que, a veure, ja porto 20 anys i arriba un moment que també te canses. Vull dir, la veritat que estic molt content de treballar pel meu barri i ho faig molt a gust, però també entenc que potser valdria la pena que pugis algú més. I potser si jo estic, no volen pujar, i si marxo, pues pujaran. No sé, jo que ahí penso que... Però encara no he decidit marxar del tot. Vull dir,
ja.
Quan feim
l'assemblea.
Quan fem l'assemblea, llavors ja veurem com anar les coses i ja decidirem.
Jo sempre dic que quan una persona se'n va intentar que hi hagi un recanvi d'aquells que sigui coherent, no? Que no es carregui tot el que s'ha fet fins al moment, però amb noves idees, no?
Sí, sí, pues la idea meva també és que sé. És intentar buscar a veure si algú encara hi vol vindre. Vull dir, perquè jo és l'únic que dic. Si algú vol vindre, jo l'ajudaré, estaré ajudant-le fins que ell ho porti bé. Però, bueno, ja veurem què passa, les coses. Vull dir, ja saps tu que a mi m'agrada treballar pels demés i disfruto, però, bueno, arriba un moment que potser dius res. Parem.
Tu sempre has dit una cosa, que has estat de conserge a la Universitat de Lleida, i sempre has dit, igual que a la universitat, de política, res. Quan no, entren aquí a l'entitat, de política, res. Ni d'uns ni dels altres.
No, res. Jo sempre he dit el mateix. Una associació de veïns és apolític. Cada un dels membres de l'associació tenen el seu punt de vista, tenen la seva... el que diu que un amb un partit a l'altre, però el que és l'associació no vull política. Perquè el que faig, jo des que sí, és defensar el barri. I el barri l'haig de defensar a l'ajuda d'un, de tals i de tots.
Sí, però d'alguna manera, Julián, s'està veient darrerament de que hi ha, bueno, algun partit polític en concret, que ara quan arriben eleccions sembla ser que se'n recorden que hi ha barris, sí, però sí, fins i tot els plens han sigut alguns plens d'aquells que s'ha parlat no gaire bé de les entitats veïnals i de les cases regionals, i tu ho saps. Cosa sí, ja. que sap molt greu, no? I que ara sembla que s'interessen quan arriben les eleccions, no?
Sí, sí, això vull dir, però això passa cada vegada que hi ha eleccions, eh? Cada vegada que hi ha eleccions, pues bueno, llavors se'n recorden que existeixen els barris.
Yeah.
Jo, la veritat, vull dir, fins ara he pogut, no ho sé, i crec que des de luego tinc amics a tot arreu i els conec a tots, però bueno, jo ja dic, fa 20 anys i estic una mica cansat.
Ja. Yeah. Julián, tens una junta variopinta. Les dones treballen molt i bé, fan exposicions precioses. El que costa més d'arrencar i el que costa més de que s'impliqui és la gent jove, no?
Sí, sí, la gent jove, la veritat, no sé per què no... Però, bueno, no sé per què, jo crec que sí. La gent avui dia, la societat en què vivim, no són per comprometre's a fer coses. Vull dir, ells t'ajudaran en un moment donat per una cosa en concreta, però, vull dir, comprometre's a fer cada dia i tant d'això, la gent no se'l vol comprometre, vull dir.
Potser també el nivell de vida que portem ara no és el d'abans, que la gent, quan plegàvem de l'escola, podíem anar fins i tot a jugar al carrer. Ara això sí. ja és increïble, no?
Sí, potser sí, però t'he dit que la societat en què vivim ara, el sistema que vivim, pues, comporta amb això, de que los jovens, bueno, tenen d'altres coses, vull dir que no pensen, ja ho fareu. Bueno, jo crec que i respecto a tothom que té les seves opinions, vull dir que no... Però si no hi ha algú que tingui el carro, malament.
Julián, des del secà de Sant Pere hi ha una visió privilegiada. Des d'aquest turó meravellós que es veu tota la ciutat de Lleida des d'algun dels vostres punts, què és el que tu creus que veritablement està una mica abandonat? És a dir, allò que dic, és que ja tocaria que fessin això, no?
No, doncs, abandonat, que ara precisament va sortir els pressupostos aquests participatius, sí, que és arreglar, ben arreglat, els dos miradors que hi ha, que es veu el que tu has dit, tot Lleida i tot això, i vull dir, perquè la veritat s'han fet una merda, vull dir que estan amb herbes, amb pedres, vull dir que és com el que diu, és impossible atansar-se. I ara, bueno, van aprovar amb aquests processos participatius...
O s'ho vau guanyar, això, o s'ho vau guanyar, eh? Vau treballar molt, eh? Vau treballar molt, eh?
Sí, bueno, ho van intentar fer i, bueno, espero que diguin algo sobre el tema. Ara vull dir, abans de que... Suposo que abans de les eleccions ho faran perquè així se votarà una altra cosa, dic jo.
Quin pressupost té aquest
arranjament? No, a 50.000 euros. 50.000. És aquest pressupost de 50.000.
50.000 euros no és gaire cosa.
No, però escolta, jo crec que això es pot arreglar perquè només que siguin una mica... de que treguin totes les habitacions, que fiquin una mica de ciment o algo perquè la gent no tinguin que posar pedres i merda dels gossos que van cap allà, ja s'arreglaria.
Tenim un casal molt optimitzat, és a dir, un casal que bueno, que té una frenètica sí, activitat, no?
Però té un problema.
Digues.
Últimament, que el bar o
el concessionari
ho va deixar perquè per assumptes personals i des del juliol que està tancat. I de sobte aquí tenim problemes perquè, claro, aquí la concessió marxa a les 8 de la tarda i a partir de les 8 de la tarda quan hi ha més activitats. I llavors, bueno, pues mostro que o el president de l'associació o la presidenta dels jubilats pues intentar tindre-ho bé perquè la gent faci les activitats. Sí. Estem demanant que a vegades surt a concurs ja, perquè no sé què passa, que no surt a concurs, i que vinguin aviat.
Això depèn de l'Ajuntament, oi?
Sí, això depèn de l'Ajuntament.
Sí, perquè al final jo sempre dic que això ho va sentir, que ho vaig dir al Saló de Plens, que sí, nosaltres no volem subvencions, nosaltres necessitaríem pago de serveis per tot el que estem fent i les hores que estem dedicant, no?
Sí, però jo sempre he dit una cosa, Cosme. El moment que me paguin per fer aquesta feina...
No, tu, que ho donin a l'entitat,
a l'entitat.
Que les teves hores repercuteixen en ajudes a l'entitat.
Això sí, discutible. Ja dic, jo això del bar és una cosa que no entenc, perquè almenys hi ha 4 o 5 persones que estan interessades per portar-ho. Però bueno, no ho deuen a concurs, no sé què passa.
Tenim el casal amb les activitats, com tu dius, moltes, i que a vegades se tenen que aturar perquè, bueno, no hi ha servei, teniu que anar la pròpia junta directiva a obrir tanca portes, no? Que sempre, sí, sí, sempre ho portés, no?
Sí, sempre. Jo, si sóc sincer, a vegades hi ha dies que dic, mira, estic recordant quan vaig començar a treballar a la universitat de conserge, d'ordenança.
Que hauries de tancar.
Hauries de tancar.
Sí. I parlant una mica, t'ho has dit, l'incivisme al CK està controlat o no?
L'incivisme n'hi ha molt, vull dir, la veritat, l'incivisme n'hi ha molt, perquè veus les coses que dius, no entenc com... A la plaça, per exemple, ara a l'hivern suposo que ja estan brutes a tant, perquè com fa fred no aniran, però van a la plaça, tots els papers, mira que hi ha 8 papereres, pues tots els papers a terra, les pipes, i tot això, vull dir, són coses aquestes que diuen... I quan ho diuen, jo...
I no digui res, no? I no digui
no,
res.
No, perquè llavors se'n fa dir.
Teniu contínuament aquí vigilància? Teniu la Guàrdia Urbana, la policia local, que us passa a fer patrulla?
No. Tant en tant passa, ja ho hem demanat més vegades, que passin més vegades i tal. A veure, no tinc cap queixa de la Guàrdia Urbana, perquè quan els truques, ademés, venen de seguida... Però crec que sí que seria possible, factible, que passessin més vegades, si fessin un rato i veguessin el que hi ha. Però, clar, també jo a vegades dic el mateix. No sé, el millor que són tants que demanem.
Ja.
Però, clar, jo dic, bueno, tot ho demanem conforme, però jo no demano el meu. M'agradaria que estiguessin aquí més.
De tota manera, jo des d'aquí vull felicitar la policia local pels serveis que fa, perquè són modèlics, sé que se van reunint amb les entitats, i la veritat que fan molts serveis d'aquells d'agrair, no? Molt propers als presidents i a les entitats veïnals, no?
Que te digui això no vol dir que sigui molt agraït i per mi la policia municipal es fa por ser per mi. Lo que passa que sí, que a vegades pues, dius, bueno, t'agradaria més que passessin més vegades, més que res, perquè la gent vegués que de veritat s'està controlant. Vull dir que, sincerament, qualsevol cosa que hi ha, tots tu que s'hi seguis estan aquí.
Per cert, feu castanyes per ara i panellets, aquestes coses, no?
No, no. Los del Ciudad sí que faran, no sé si el día 2 o 3, faran la castellana. Yo no sé castellana. Yo incorporé una especie castellana, pero ahora el noviembre faré una festa si dices de castellana, pero eso sí que yo. Pero es que tampoc no vull fer junt a los jubilats, perquè com teòricament molts d'ells també són socis de l'associació,
no vols fer la competència, vamos.
A això.
Molt bé, però sí que pel Nadal feu moltes activitats. Aquesta sí,
per Nadal sí. Aquesta sí. Això aquesta... està el dato ronal, està tot. Sí, per Nadal, com sempre, vull dir, si continuem, ho tornarem a fer. El que pugui, que ho faci.
De tota manera, jo no concebeixo en Julián Garrido visquent al CK de Sant Pere que deixi la presidència i que no segueixi col·laborant. Jo no ho entendria, això.
No, col·laborant sempre, això és una de les coses del meu barri, jo l'estimo molt del meu barri, col·laborant pel barri, això no ho deixaré, des de luego.
No, ni això, ni la parròquia...
No, la parròquia...
La parròquia vostra, perquè si no, el rector, malament, eh?
Sí, no, la parròquia sí que és una de les coses que, això sí que dic sempre, això sí que no ho deixaré. Te voy a prometer al meu pare abans de morir que mentre jo estigués bé, jo estaré a la parròquia i això és una promesa que no... Això no la perdré.
Julián Garrido, el president de l'Associació de Veïns del CK de Sant Pere. Per cert, per acabar, què tal les relacions Balafia-Pardinya-CK?
Bé.
Amb el pavelló i tot, bé?
Sí, no hi ha cap problema, perquè el pavelló, com teòricament o el que es diu, ho controlen des d'esports i això... però avui no hi ha cap problema quan nosaltres utilitzem per la festa major que fan els torneis de futbol sale, doncs demanem, no hi ha cap problema, sempre ens donen el paio d'això, però vull dir, ara sé que l'equip de bàsquet l'han agafat uns altres i diu que començarem altres vegades, l'equip de bàsquet de CK, doncs bé, a veure.
Julián Garrido, moltíssimes gràcies i a seguir treballant pel barri i a seguir escoltant aquesta casa, que és la teva.
Gràcies a vosaltres. Ja sabeu que sóc un assiduo que escolta la COPE.
Ja ho sé. Te'n vas a dormir i t'aixeques amb ella.
Sí, senyor.
Moltes gràcies, Julián.
Gràcies a tu.
Bon migdia i bon profit.
Gràcies, adeu.
Fins aquí, Ricard. Hem tingut avui el CK de Sant Pere, que ens ha dit la seva, no? O sigui, de moment, pues, bueno, ja sabem el que està passant. Ara, aquest cap de setmana, no, sinó el següent, el dia 19, pues, tindran també l'assemblea del Noguerola i participaran, bueno, les persones que seran possiblement Pep Mòdol, és l'únic candidat que ens sembla que ara s'ha presentat, i que, bueno, ja direm si ell és el president, i, bueno, queden pocs dies perquè puguem delimitar si veritablement tenim ja president i Miquel Lluís Sabaté passa el relleu amb Pep Mòdol a l'Associació de Veïns del Noguerola, Estació Segre. Fins aquí avui el nostre espai de barris. Jo tinc el correu, que és cosme@copelleide.com, i tu tens el teu WhatsApp, que és el que t'agrada donar, Ricard.
Clar que sí, el 664-526-180. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oïdors.
Obrim la finestra dels records.
Doncs anem a obrir la finestra dels records i anem cap a Balaguer. I parlarem que dintre d'una capsa de sabates van salvar un gran tresor, una peça, una imatge de gran vàlua. Mira si era petita, que va caure dintre d'una capsa de sabates. Ens referim a la Mare de Déu del Matà. La Mare de Déu del Matà consta al llarg dels segles XII i XIII com l'església major de Balaguer. I la història de la imatge de la Mare de Déu del Matà és àmplia i engrescadora. Quan vam acudir al convent de les Clarisses per parlar sobre aquesta imatge i que ens contessin tot el que sabien, la comunitat respongué al seu dia més que positivament, ja que a més de contar-nos i fer-nos avinent les dades, ens van deixar la imatge original de la Mare de Déu per poder-la fotografiar i mesurar. Les monges la veneren com la seva fundadora, ja que, segons comentaren, fou ella, Santa Maria del Matà, la que va rebre en el seu temple les primeres monges del monestir. Aquesta imatge és una talla de fusta que mesura 32 centímetres d'alçada. A la Mare de Déu li faltava el braç dret a l'alçada del colze, un fet que repeteix també en la figura del nen i en el mateix braç. Sortosament, aquesta imatge es va poder salvar de la destrucció l'any 1936, quan moltes d'altres van fer cap a diverses fogueres. El cas del mateix Sant Crist de Balaguer, que va fer cap a la foguera. Per què se va salvar? Pues les monges, en el moment de la fugida, la van amagar, aquesta imatge, dintre d'una capsa de sabates. I això fou la seva sort, perquè quan van sortir les van registrar sense trobar res a sobre, però no van mirar la caixa de sabates. I quan l'endemà altres milicians cercaven afanyosament la imatge, aquesta ja era lluny d'aquí i a bon resguard. Cal dir que antigament la seva festa se celebrava el 25 de març, però actualment té lloc el 8 de setembre, festa de les Mare de Déus Trobades. Una imatge de gran vàlua que va ser salvada dintre d'una capsa de sabates. I la dita d'avui, ja que estem amb temps ja de constipats i de tot, diu, val més suar que esternudar.
I tant. I ens queixem molt a l'estiu, però és veritat. És més fàcil suar, et vas en una dutxa que no agafar un refredat.
Molt bé.
Gràcies, Joan.
Fins demà. Adéu.
És la una, mediodía en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
En 2017 se han denunciado solo en nuestro país 38.000 delitos contra los más vulnerables, los más pequeños. Unas cifras que ha puesto encima de la mesa la representante especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los pequeños, Maribel Sánchez.
Son cifras escalofriantes que se unen a los 300 millones de niños en todo el mundo que sufren algún tipo de violencia. Va desde el maltrato, la agresión psicológica, se les obliga a ir a la guerra o sufren violaciones. Datos que nos deben hacer reflexionar también sobre las consecuencias que padecen estos pequeños durante toda su vida, como explicaba la alta representante para las Naciones Unidas, Marta Santos.
Y claro que la violencia puede generar la muerte, pero también genera el trauma que compromete el desarrollo, compromete su salud, compromete su educación, compromete su capacidad de relacionarse y tener confianza en los demás. Y eso es dramático.
Lo sufren los que logran sobrevivir, porque además, denunciaba también Marta Santos, que cada 5 minutos muere un niño en el mundo como consecuencia de un acto violento.
Seguimos con reacciones a la decisión de Ciudadanos de dejar solo al PP y permitir al Gobierno tramitar los presupuestos sorteando el veto del Senado. La vicepresidenta del Gobierno celebra la decisión. Un giro, dice Carmen Calvo, con el que dejan de obstruir la labor del Ejecutivo.
Estaban haciendo una política de obstrucción absolutamente inaceptable en democracia. Esperemos que lo dejen de hacer con nobleza, dejando que los presupuestos generales se debatan en el pleno de la Cámara, que lleguen hasta el final, que no sea un movimiento puramente propagandístico.
Mañana la princesa Leonor cumple 13 años y va a leer por primera vez en un acto oficial. Lo va a hacer con el artículo 1 de la Constitución durante un acto de lectura pública de la Carta Magna que va a tener lugar en el Instituto Cervantes de Madrid. ¿Qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
La última hora nos lleva al campo de Gibraltar. La policía mantiene abierta una nueva operación contra el narcotráfico en esta zona de la provincia de Cádiz. Se han intervenido 3.250 kilos de hachís y han sido detenidas 8 personas. Los narcos fueron sorprendidos cuando iban a descargar la droga desde una embarcación para introducirla en vehículos. En España, el sector del transporte es el responsable del 24% de las emisiones de gas efecto invernadero. De esta cifra, la mayor parte procede del tránsito por carretera, principalmente en las grandes ciudades. Sustituir los combustibles fósiles por otros de origen renovable es posible gracias al vehículo eléctrico. El objetivo es ampliar la autonomía de estos coches y la red de puntos de recarga. En Herrera en COPE, el director general de Endesa en Andalucía, Francisco Arteaga, ha apostado también por la concienciación.
Con el vehículo eléctrico se puede uno mover, que es el fin último de la movilidad, cambiar de ubicación con seguridad, con la plena seguridad de que puede llegar a los sitios y de que además lo hace en silencio, sin ruidos, sin emisiones y a un coste económico.
Y seguimos muy pendientes del temporal. Las alertas se sitúan hoy en el sur, donde se repiten las tormentas fuertes. En el norte, en Asturias, cerca de 4.700 clientes siguen sin suministro eléctrico. Y como te hemos adelantado, el tráfico ferroviario ha quedado restablecido entre Asturias y León.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Primera rueda de prensa de Solari como entrenador del Real Madrid. Corrochano.
Santiago Hernán Solari, de 42 años, hasta ahora entrenador del Castilla y jugador blanco desde el 2000 al 2005, es el elegido como entrenador provisional tras ser destituido Julen Lopetegui. A esta hora se espera que ofrezca su primera rueda de prensa previa al partido de Copa contra el Melilla. Vamos a la ciudad deportiva del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
Esperando estamos la comparecencia de Santiago Hernán Solari, que ha dirigido su primer entrenamiento como nuevo entrenador del Real Madrid con 5 ausentes, todos por lesión: Carvajal, Marcelo, Varane, Mariano y Vallejo. Además, se acaba de hacer público el parte médico de Barán, que tiene una lesión muscular en el aductor largo de la pierna derecha, y de Mariano, que tiene una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. Esperando estamos el de Marcelo, que al dar un taconazo en el Camp Nou también sintió molestias en los isquios de la pierna derecha. Se perderán al menos los siguientes cuatro partidos: Melilla, Valladolid, Victoria Pilsen y Celta de Vigo.
Mañana, como decimos, es ese Melilla-Real Madrid, partido de ida de 16avos de final de la Copa del Rey. Hoy se juegan cuatro partidos: Lugo, Levante y Ebro-Valencia, son a las 7:30, Leganés-Rayo Vallecano a las 8:30 y San Andreu-Atlético de Madrid, 9:30 de la noche.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
En el Espejo vais a hablar de cómo la Iglesia promueve la paz y el entendimiento en lugares en los que la guerra ha generado desconfianza y desencuentros continuos entre las personas de distintas comunidades.
Así es, en Sri Lanka son todavía visibles las heridas provocadas por una terrible guerra civil que enfrentó durante 25 años a las dos comunidades principales de la isla, cingaleses y tamiles. La Iglesia ha puesto en marcha un programa novedoso que se denomina Live In, que pretende favorecer el entendimiento mutuo, el intercambio y la hospitalidad entre familias cingalesas y tamiles en un país donde están aún muy vivas las huellas de una guerra que causó 100.000 muertos a lo largo del tiempo que duró. Entre los diversos programas que la Iglesia ha puesto en marcha desde que finalizó la guerra en 2009, este parece el más eficaz para reducir las resistencias y prejuicios entre ambas comunidades, incluso para que empiecen a forjarse relaciones de amistad entre unos y otros. Lo contamos en detalle en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando La Última Hora en Mediodía COPE.
Estem rematant el mes d'octubre i el que fem cada dimarts aquí, som gent de bones costums, de bon menjar i de bones costums, és obrir la Nacional 240 per parlar de cuina. I què de dir? Paraules màgiques, no? No és Abre de Sésamo, no? És Ricard Álvarez, bon dia. Com estàs?
Bon dia, Mònica Carrasco.
Podríem instaurar una frase tipus sí, Abre de Sésamo, sí, si sí, vols. Sí, una cosa... No sé, jo si t'agrada, parlem-ho. Parlem-ho.
A veure si es farà famosa i tot després.
No, escolta, no se sap mai, però alguna cosa s'ha de començar.
És veritat.
Escolta, és hora de parlar de cuina. A mi avui m'agafa molta gana. Saps allò? Saps aquells dies que arribes a casa i dius ara, bueno, aparteu les criatures, no? Sí. Obro la nevera a veure què hi ha. El que hi hagi. Doncs això de vegades és perillós.
Escolta, quan tu obres la nevera i el que hi hagi, normalment on vas a parar?
Normalment on vaig a parar? Ostres, que depèn de la setmana. Normalment acostuma a ser
el pernil.
Pernil. Sí, pernil. Però bé.
Això ens passa molts.
No sé què li passa al nostre cuiner de resident d'aquest mes quan ell obre la nevera, clar, deu tenir tanta varietat, no? Si agafa el xivarri claro. O a la muela, dius, què puc triar? Juan Diego Sánchez, Juan Di, què tal? Bon dia.
Hola, buenos días,
buenos
chicos.
Días.
Tú tienes momentos de estos también, como todos, eres humano.
Sí, claro, claro.
¿No?
Claro.
Abres la nevera y normalmente, ¿qué cae?
Pues de todo también puede caer. No. Si hay setas, si hay calamar, si hay carne, lo que caiga.
Claro, porque a ti, tú el momento este de, ay, qué pereza ahora nunca hacerme nunca algo, nunca pereza. Tienes, ¿eh? Nunca. Esto de...
Ahora os explicaré un secret, que igual no es de lo mejor de los paladares, ¿eh? Pero a mí, abrir la nevera...
La marranada que
no,
te agrade,
no, vale. Abrir la nevera y coger de un tupper comida que ha sobrado del día anterior.
Hombre.
Fría.
Eso está muy bueno.
Y digo, oh, sí, mira, me encanta.
A mí también.
Y ya sé que está fría y tal, pero es igual, me encanta.
No, a mí también me gusta, ¿eh?
Claro. Y cuando sabes que ha sobrado alguna cosa y estás tornando a casa esperando sí, de decir, sí, sí, ay, eso, pero no algún su ha menjat abans.
Eso es lo peor del día.
Sí, sí, sí.
Esto pasa. Això, ma mare en té un acostum.
Escolta, que estem
que em diu, no, això, si ja ho, havia, ja ho he llançat, que això ja, no, tal. No, no, ho estava esperant. No,
ja t'ho estaves menjant abans d'arribar.
Hay que poner etiquetas, no tirar.
No tirar, no
oye,
tocar.
Oye, que es mío.
Que estamos a menos de dos días de la castanyada.
Sí, senyor.
Juan Di, Halloween o castanyada?
Castanyada.
Castanyada.
Vale, perfecto.
Panellets, panellets, sí, castanyes... Sí. ¿No? Esto...
Todo, sí, todo, claro, todo. Lo que
pues
que
las castañas son buenísimas.
Sí, sí, las castañas son buenísimas. Sí, sí. Hoy, aparte, tenemos...
Oye, ¿en la cocina se usan?
Sí, se usan. Menos de lo que se quisiera, porque cada vez hace más calor y la gente le apetece menos comer castañas en 31 de
sí,
octubre.
Sí, eso es verdad.
Porque tiene que comer helado en vez de castañas asadas.
Con helado de castaña.
Sí, pero sí, se cocina, sí.
Pues mira...
Y además también con la caza, que llega la caza y también llegará las castañas también.
Pues mira, yo, mira, de fet, anava a proposar-li un altre repte al Juan, pero ahora que he dicho eso, ¿qué tal si hacemos un plato que incorpore castañas? Juan, ¿qué te parece?
Pues venga. Ningún problema.
Sí, pues venga, sí. Te escuchamos y tomamos nota.
¿Es de temporada?
Claro.
Por supuesto.
Pues venga.
Bueno, pues haremos un plato también, haremos un plato con patata, llevará castaña, llevará setas, llevará huevo de corral, llevará un poquito de torrezno que para darle un poquito de grasa al plato.
Venga.
Haremos una cremita de patatas. Herviremos patatas, una crema simple, ¿vale? Herviremos las patatas con su piel, la pelaremos, la trituraremos en la Thermomix o con el mini primer, con el Turmix o lo que sea, la trituraremos. Una vez que la tengamos triturada, añadiremos un poquito de caldo, caldo que tengamos en casa, vegetal o cárnico, da igual. Añadimos con caldo, sal, pimienta, echamos un par de yemas de huevo y un poquito de crema de leche. Y hacemos una crema como tipo de crema, no puré, sino crema para poder pues untar, ¿vale? La crema la reservamos. Una vez que tengamos reservada la crema, cogeremos, haremos un sofrito con cebolla y ajo tierno, lo rehogaremos, añadiremos seta de temporada. Una vez que la tengamos la seta de temporada, añadiremos un poquito de jerez o palo cortado, o si no tenemos coñac en casa, da igual, flambearemos, dejaremos reducir, añadiremos un poquito de crema de leche, que quede espeso y quede todo como una pastita, y también la retiraremos y la guardaremos, ¿vale? Cogeremos el huevo de corral, le meteremos en una flanera, un poquito de papel de film, un poquito de aceite de oliva y echaremos el huevo dentro. Cogeremos, haremos como una bolsita, la ataremos fuerte y le meteremos a hervir en un agua contundente. Haremos un huevo poché.
¿Bien?
De esa manera, con el aceite de oliva, cuando saquemos el papel de film, se despegará el huevo y el huevo quedará perfecto. Queda súper redondo y maravilloso de cocción, ¿vale? Y también cogeremos los torreznos. Los cogeremos entero encima de la sartén. Una vez que lo tengamos bien marcado, lo cortaremos a rodanchas de medio centímetro y luego también lo reservaremos. Ahora, para hacer el montaje del plato para la familia, todo a temperatura caliente, no hace falta que esté hirviendo, pero sí que esté templado o caliente. Cogemos un plato hondo, chulo, meteremos el guiso de setas que hemos cocinado con la crema de leche y el jerez o el coñac, lo meteremos en el fondo, haremos un montoncito, encima de ese montoncito pondremos el huevo poché, lo he sacado del papel de film, con mucho cuidado que no se rompen, o si se rompe, pues hacemos otro hasta que salga perfecto, no hay ningún problema.
Eso sí que es práctica, ¿eh?
No hay ningún problema, o sea, que será por huevos, no,
además,
hay problema.
Si se rompe, te lo comes.
Te lo comes con un poquito de pan, claro. Haces otro, no hay sin problema. Un poquito de sal, un poquito de jamón y se lo come como aperitivo, no hay problema. Y no se tira nada. Ponemos el huevo encima de las setas y añadimos esa cremita de patata que hemos hecho tan suave. Echamos, napamos todo el huevo y hacemos como una crema, ¿vale? Reservamos unas setas crudas y las ponemos en el centro encima del huevo. Y los torreznos encima de la cremita. Y ese es un plato con la... Y se me ha pillado también la castaña. Dentro de la crema también le añadimos la castaña, ¿vale? También la hervimos y la trituramos con la crema.
Con la patata,
crema,
¿no?
Crema de patata y castaña. ¿Vale? Y una vez añadimos los torreznos encima, aquí solo lo único que hay que hacer es coger una cuchara profesional, que digo yo, y coger un poquito de torrezno con un poquito de crema y después romper el huevo y comer eso todo junto mezclado.
O sea, yo de verdad que estoy por dejar el micro abierto. Uf. Y avui ho dic de veritat y marchem ràpidament ara mateix a la muela o al chivarri, ¿no? Y esto hay que probarlo.
Sí, cocinamos, sí. No hay problema.
Esto lo cocinamos en un momento, ¿no? La verdad es que, hombre, este ya es el elaboración, pero yo creo que después de 5 semanas dándonos clase, Juan Di, aquí ya podemos llegar, ¿no?
Sí, eso es.
Hemos tenido de profesor aquí.
No, y aparte es súper fácil. ¿No? Toda esta cocina es súper fácil, no hay problema.
Yo creo que además es cocina y tú lo transmites muy bien, porque haces que parezca tan fácil y sí. Es ponerle pasión, ¿no?
Es el ingrediente principal.
¿No? Ponerle cariño y pasión y lo que tú dices, no nos ha salido bien el huevo, no pasa nada, hacemos claro. Otro, ¿no? Pero sí, claro. Hay que ponerle ese amor, ¿no? A la cocina y también a la hora de comerlo, ¿eh? Yo soy muy buena a este lado de la barra, al lado no de comérmelo.
Por algo se empieza, ¿eh?
Por algo se empieza, no,
pero
entonces...
saber comer también es importante, ¿eh? No...
Por supuesto.
Claro, claro.
Pero para saber comer también hay que saber cocinar.
Hay que saber cocinar, claro. Es verdad. Doncs ja tenen un plat, mira, per sorprendre a la gent, ¿no? Si tenim claro. Convidats aquesta castanyada, sí,
el
i boníssim.
El podem provar avui, abans de servir-lo demà, per a veure com en surt i demà el tornem a fer.
Bueno, també, anem provant.
Pues podeu venir a la muela tranquil·lament, lo cocino.
Pues venga, Ricard, agafa la Nacional 240 ara quan acabis a les dues i quedem per dinar.
Molt
sí?
Bé.
A la muela, tu posa, el GPS és de posar carrer Pubill Oriol de Reus i quedem a la muela.
Jo encantat.
Sí? Va bé? I saludem al Juan Di.
Hecho.
Juan Di, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí todo el mes de octubre. Te dejo ya volver a la cocina, te dejamos en paz. Pero oye, vas a volver esta temporada, te aviso.
Cuando queráis, soy vuestro.
Un placer, gracias.
Gracias, Candy, Juan Di.
Chao.
Nosaltres, Mònica, fem una pausa.
Publi, curteta.
I anem a parlar de moda.
Vinga.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Alcalá se ha emocionado mucho esta tarde.
Tengo que decir que el documental presentado, el de Luis Aragonés...
Luis Aragonés, hijo, buenas noches.
Sí, buenas noches.
¿Te has emocionado?
Mucho.
Ya, yo he sido de los que se han dado clines.
Oye, en casa cuando erais niños, ¿las charlas eran iguales que las de Wallace y todo esto?
Decía, colegio pa' listos, dale, tenéis que espabilar o algo así.
En casa de fútbol no hablábamos mucho, ¿eh?
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Bastan 45 segundos para explorarte la boca. Pide a tu dentista que te explique cómo. Participa en la campaña de diagnóstico precoz del cáncer oral en noviembre. Entra en canceroral.es, busca a tu dentista y pide cita gratuita. Vigila tu boca. Evita el cáncer oral. Consejo General de Dentistas de España y Fundación Dental Española.
Hola, cielo, ¿qué tal?
Aquí ando con la tablet mirando alarmas, que quiero dejarla instalada antes de que nazca el bebé.
Vale, ¿y qué has visto?
Pues la de Securitas Direct, es la que más clientes tiene. Además, me la ha recomendado mi compañera. Dice que por lo que cuesta, merece la pena tener alarma.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct, con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social, una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
La veritat, Ricard, és que som uns avançats del nostre temps, eh?
Sí?
Sí, 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 perquè la setmana passada estàvem parlant de torrons, te'n recordes?
Sí, 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 sí.
I clar, ens vam saltar un pas, que són els panellets.
Sí, ja va prou ràpid tot.
Tu creus que ella també serà de panellet?
Home, segur, aviam.
De torrons ens va quedar clar,
clar
que sí.
Clar, per això t'ho dic,
li
jo
pregunto,
crec que sí.
Li pregunto. Aleida Martí, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Panellets també.
Adoro els panellets. Els adoro, m'encanten.
Escolta, i quins? Ja, mira, jo t'ho vaig preguntant.
Amb pinyons.
Ah,
són els que més m'agraden. Un clàssic.
Sí, són boníssims aquests, els sí. De tota la vida.
Jo seria com el vestit també. Negre, que és un clàssic i no passa mai de moda. Doncs els sí. Panellets de pinyons igual, no?
Sí, jo, a mi m'encanten, em farien mal. La meva àvia sempre em fa.
Veus? És que a sobre els fa la iaia. És que això és fantàstic, no? No es pot perdre, això.
Sí.
I les castanyes?
Ui, jolín, a mi les castanyes mi
sí.
No m'agraden tant.
A mi no, veus? A mi em costen les castanyes.
Doncs a mi sí que m'agraden, m'agraden molt.
A mi m'embafen. És que jo crec... Saps què em va passar una vegada? Ara us explicaré.
Explica-ho.
Jo crec que no m'acaben de fer el pes les castanyes perquè una vegada, sense voler, em vaig obrir una d'aquestes que tenia el cuquet per dintre i m'ha donat molt d'esquito. I jo crec que a partir d'aquell
no,
moment...
No, i això et marque.
Sí. Sí, 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 com que em vaig quedar una miqueta traumatitzada, total, que com si me la, que no, com, a veure, que en aquesta vida el que no mata engorda, saps el que vull dir?
Però... proteïnes.
Això, segons moltes cultures, tranquil, que estava carregada de proteïna.
Sí, sí.
Tu mastega fort que res.
Però això aquella nit anava tant a tope i no... Era, semblava que m'hagués pres 4 cafès i no era la proteïna.
També dic una cosa, ja has de donar una altra oportunitat, perquè jo vaig tenir una experiència similar amb els musclos i ja m'he reconciliat. O sigui que...
Però és que què vas trobar,
tu? No vaig trobar res. Em vaig tenir que obrir una biologia a segot de bup i em va costar anys superar-ho, però ja està superat. Ja està.
Sí, sí.
I sort que ho he superat, perquè són espectaculars de bons.
Són exquisits.
Llavors, dona-li una altra oportunitat a la castanya.
Bueno, va.
Aquesta setmana és un bon dia per fer-ho, que estem en temporada.
Sí, demà. Sí. Demà. No?
Ja està, ja...
Prova-ho. A veure, ara quan surti d'aquí...
Te'n compres.
Abans d'anar a dinar, que he de passar per davant d'aquí de la plaça Llibertat, que
fan
les castanyes als nens del viatge...
Doncs te n'agafes unes i ens ho expliques.
Bueno, ja us diré a veure.
No la veig gaire convençuda. Però...
A veure, no te les miris.
Però bé, sí, no ho pensis, tu només prova-ho.
Clar, cap dins.
Escolta, avui de castanyes no venies a parlar, però crec que sí de alguna cosa relacionada amb la castanyada, no?
Pues sí. L'any passat penso que vam parlar de com decorar les coses, sí? Vam parlar de decorar d'allò. Bueno, pues aquest any jo crec que podríem parlar una miqueta també de com ens hem de disfressar. En família, però.
Molt bé.
Escolta, un moment. Això és que als Estats Units fan el Halloween, no?
Sí.
És veritat, l'any passat vam... Sé que vas dir com disfressar els gossos.
Sí, és veritat.
Ah, que sí, és això? Ja ha passat un any.
És veritat. Però és veritat que una cosa que celebris la castanyada la pots celebrar disfressat, no? Vull dir, s'ha de fer la festa que cadascú vulgui. Sí, sí. I jo em pregunto, hi ha tendències en disfresses també, a Lleida?
A veure, la tendència sempre és la d'aquell any de la pel·li de terror que ha triomfat.
De turno, no?
La que ha sortit. Vale? Però aquest any, jo sincerament, no sé, és que a mi com que el gènere de terror tampoc no m'agrada massa, no som massa fan.
Ets de l'equip del Ricard.
Sí, totalment.
No m'acaba, vale? Jo el que faig és... Aquest any he pensat, bueno, l'any passat, doncs és això, vam parlar de gossos. Un any vam passar com decorar la casa. L'altre any vam parlar dels gossos. Un any d'una de les disfresses individuals. I ara que està tan de moda anar tots iguals a casa, doncs per què no parlem de les disfresses en família?
Vinga,
mira,
idees, sí. Si esteu pensant, no?, tenir una festa de disfresses d'aquesta castanyada, doncs vinga, idees.
Que no és tonteria, que jo he vist famílies amb els desfiles que fan de carnaval o d'ara de Halloween i van perfectes, eh?
Sí, tots iguals, jo ho trobo superxulo.
No, o tots iguals no, o amb una temàtica comú.
Clar, una temàtica.
Per exemple, aquest és una tonteria, però van de la família del Simpson, clar. Cadascú va amb el seu. Qui diu això, diu... Una vegada em vaig veure un que anaven de flors i el pare anava de regadora.
Ai!
Per exemple,
És que la gent té unes idees.
Sí. Era boníssim, aquest, eh?
És fantàstic. Doncs a veure, volem idees, Aleida.
Doncs mira, tal com el Ricard ha dit de la família del Simpson, jo estava pensant en la família dels Adam.
Ah, els Monster.
Oi,
era tan fan jo d'aquella sèrie.
Saps? Que el pare... Bueno, però és que clar, aquí hi ha les diferents coses. Tens el pare, que és el... Com se deia aquell senyor? Que ni me'n recordo.
El Raül Julià, l'actor. No me'n recordo el nom del personatge.
Bueno, és igual, me'n recordo de la seva dona, de la Mortícia.
Sí,
que portava aquell cabell llarg, blanc, estilitzada i superguai, vale? I després teníem, pues, els dos nens, el nen i la nena... Vale, a la cosa.
Miércoles.
Sí. Després també teníem la cosa, que era aquell... Saps? Vull dir que aquí realment... Aquí tenim el gos, que és la cosa.
Mira.
Veus? El nen i la nena i els pares. Que, per exemple, hi han dos nens i no tenim una nena... Pues pots ficar el tipus Frankenstein, que també sortia a la família. Tenim el nen, la Frankenstein.
El tiet, clar.
Saps?
Sí.
I que també queda bé. Que tenim dos nenes, pues teníem també l'àvia.
Ostres, és veritat, clar, és que dona per molt,
Dona
per molt, és veritat.
Saps? Vull dir, així realment que tens dos nens, dos nenes, dos nens i una nena.
Us vaig a posar... Sweet. Sí. Clar, el que era el Frankenstein era el majordom,
sí,
no?
Sí, el majordom.
Sí. Ai,
que el
és que...
tiet era aquell que era el que experimentava, també. Que
sí, sí. Home, doncs sí que... I no és complicat, no necessites gaire infraestructura, diguéssim, per fer la disfressa aquesta.
És, crec que amb un pressupost baratet te'l
pots fer. No és mala idea. M'agrada la idea. Família Adams, vinga.
Després també tenim el que és els típics, que són, per exemple, doncs, la família de vampirs, o la família de morts vivents, la família de bruixes i bruixots, etc. Aquests d'aquí ja són molt mítics. Però després també tenim, per exemple, que podem fer-ho a través de per exemple, el Tim Burton, de la pel·li que ella acaba de fer.
Sí, Pesadilla... Bueno, quina d'elles, clar, però...
Bueno, la de... Sí, la del... Espera, ara em sortirà el del nou i la nòvia.
Sí, la nòvia cadàver.
Ara, sí. Hosti, soc tan dolenta pels noms de les pel·lis.
Tranquil·la.
Porto aquí les disfresses, saps? Però no porto el nom. Doncs a la nòvia cadàver. Mm-hmm. Aquest també és un típic, vale? El nòvio o la nòvia. Mm-hmm. I després també tenim els nens i els gossos, que només cal que els hi pintes una miqueta. Doncs, bueno, mira, doncs... I aquest també és molt fàcil.
En aquest cas, si us heu casat recentment, és una manera d'amortitzar la roba, també.
Sí, t'imagines, tota pintada.
Escolta, et fa cosa, però és que tampoc te l'acabaràs posant mai més.
Sí, no, això no t'ho fiques
la de nòvia,
una vegada.
Sobretot
no...
la de nòvia.
Jo crec que has d'esperar un temps prudencial perquè ja portis molt temps veient-lo a l'armari dient a veure què em faig d'això. Sí, no? Jo crec que si fa poc encara no, però...
Encara fa cosa, però saps que ho acabaràs fent?
Pot ser, pot ser. Escolta, té una utilitat. Igual el pot reciclar algú proper a tu. Bueno, ja, això ja en parlarem un altre dia.
Sí.
Seguim amb les disfresses.
Encara que diuen que porta mala sort tornar-te a ficar el vestit.
Ah, sí? Encara que sigui per disfressar-te.
Sí, home.
Això ja saps qui ho va fer córrer, no?
Els que venien els
fabricants, clar.
Ai, no sé. Jo, bueno, jo em vaig quedar molt, molt flipada quan la Mònica va donar la dada que primer tothom se casava de negre fins
sí,
que va haver
sí.
la reina aquella que es va voler casar de blanc.
Sí, senyora.
Aquí em va quedar amb
la reina Victòria. Sempre ha d'haver algú que trenqui, eh?
Sí, sí, sí. Doncs mira, igual s'ha de trencar, no?, el malefici posant-te'l, clar, potser sí.
Després, què més? Tenim, per exemple, el Freddy Krueger.
Ah, un clàssic,
ah, sí.
També.
Aquest és un superclàssic que després pots fer la disfressa familiar. El Freddy Pada, el Freddy Nens i després les mares Freddy, perquè clar, vull dir, suposo que en algun moment aquest home es devia casar o alguna cosa, també,
bueno,
no?
No sé jo si la convivència hauria estat gaire fàcil, però...
Però bueno, t'ho trobo xulo. Després també tenim el tema de l'exorcista.
Home, aquesta també és fàcil, eh?
Que tenim a la noia, que és la que està la pobra dintre del llit, que és la de...
Sí, sí, sí.
Saps?
Que em fa els efectes de so, Ricard, no cal que li posis. No cal que li posis de l'ordinador, que els fa ella.
Així.
I no sé com se deuen sentir la gent quan va pel cotxe i jo començo a fer la... Saps? Com
a mi jo crec que riuen,
això?
Mira, Leida, aquesta vida és prou pena. Llavors,
I
riuen i això dona la vida.
Jo a vegades quan me poso allà pel Twitter que em torno a sentir a posar
el podcast,
programa...
El podcast, mare de Déu.
Mare meva.
Per què no em tancarà el micro aquesta dona,
sí,
no?
Sí.
Dius ja.
Sí,
no,
sí. A mi els ara me diu, què fas? Dic, escolto el programa. Diu, ai, ja deia jo. Sempre. Començo a riure sola.
Però bé, si l'exorcista també ho podem adaptar. És una qüestió també de tenir amb el maquillatge.
Sí, bueno, també perquè aquí, per exemple, podem fer que una vegada aquest, a més el vaig veure fet, que la noia es va fer un llit d'aquests amb cartrons.
T'ho juro,
era brutal.
Caram.
Un llit amb cartrons, vale? I després hi havia el seu home, que era el que anava de mossèn, i li anava fent, saps? Per allà, pel mig del carrer.
És que a part de...
I ell amb el llit, saps?
A part de disfressat, has de fer-ho.
Sí, sí,
d'actuar.
És part de la gràcia, no?
Era molt motivant.
Mira, només em faltaria això a mi.
Oi, t'imagines?
No.
Home, Ricard...
Home, jo us imagino a vosaltres, a mi no.
Disfressar-te, no?
Disfressar-vos vosaltres de llit?
Bueno, de llit jo ho veig complicat, sí.
No, però és molt fàcil.
Bueno, tu perquè tens mà, però no és fàcil muntar això. Però anem a coses més fàcils, em dóna temps a una idea més, no només.
Doncs l'última que direm avui és la de Katrina, que és aquella que no sé si us ve al cap, perquè dit així és una miqueta diferent, que va sortir a la pel·li Coco, no?
Sí,
pot ser?
Gran pel·lícula, grandíssima.
Sí.
Doncs aquesta d'aquí és aquella que refereix a el que eren els cadàvers dels amb estil mexicà, entre cometes, que són allò amb els trons negres i, a més, dibuixats la cara amb dibuixos, però bonics, vale? I vestits en format de saló de l'oeste.
Ah, val, sí, 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 sí.
Escolta, hi havia un joc d'ordinador fa molts, molts, molts anys que es deia Grim Fandango. No us sona, no?
No, aquest no.
Ui. Doncs té aquesta estètica.
N'has anat del meu territori.
Doncs té aquesta estètica. I els videojocs no és el meu camp. Ah, doncs mira, pot ser interessant. Aquí també és una qüestió de maquillatge, que la... No? De vegades potser només podem anar vestits també normals i maquillats, que també és una opció per la gent que pot ser disfressar-se no sigui el seu fort. Mira,
sí,
Leida,
també.
Clar, tu perquè t'agrada aquí el show, però hi ha gent que potser no és de disfressar-se, però a maquillar-se s'atreveix.
Jo crec que aquest estil és molt fàcil, bueno, perquè sí, perquè després també pots anar tot negre i fent
clar.
Això a la cara, és fàcil. I després d'aquí doncs, pots agafar-te i fer-te, per exemple, el conjunt dels dibuixos de mitja cara, els pots fer doncs, amb tots els membres de la família. I també queda xuli.
Però comenceu a practicar, que teniu 24 hores per practicar
sí,
els maquillatges, eh? Molt bé, doncs escolta, hem d'acabar aquí que no tinc més temps. Us dono dada avui, en voleu o us la guardo per la setmana vinent?
No, diguem.
Us la dono? Clar. Doncs mira, avui la cosa va de sabates. Les sabates amb punxa, que han tingut els seus moments àlgids a la història, van tenir un inici, no? I és que a Europa, a motiu de la peste negra, es van fer les sabates amb punxa. Per què, amics i amigues? Doncs per poder apartar les rates.
Ai, calla.
Ah.
Sí? Sí, sí, amb la punxeta de la sabata, així no t'hi havies d'apropar. Doncs d'aquí ve.
Que fort, no?
Si és que què faríeu sense mi?
Però tu has vist, Leida, on es fan anar ara, per exemple, aquestes sabates? Vull dir que diferent del seu origen.
Clar.
Home, ara són les típiques talons per anar a treballar.
Home, era una punxa molt exagerada, també us ho dic. Però bé, l'origen de la sabata amb punxa
encara
el tenim aquí.
Encara que aquí Reus, amb els problemes que tenim de cookies, pues tampoc no va malament,
A veure, s'han de posar de moda, no?
A veure, ostres, això no sé si hauria d'haver dit també o alta o què, però...
Sí, 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 aquí denúncia, periodisme denúncia. Doncs molt bé, doncs ja teniu la del dia, teniu idees de disfresses, podem anar tots a comprar panellets i castanyes. Ja, a Aleida, Martí, mil gràcies.
A vosaltres.
Que tinguis bona castanyada.
Disfruteu-ho molt, gràcies, igualment.
I Ricard, tu també, passa-t'ho bé. Tu i jo parlem demà, ja te la felicito demà.
Sí, sí, però sí, sí, jo ja estic preparant...
Preparat ja, no? Amb el panellet
Estanyes,
a la mà...
Estanyes, panellets, de tot.
I moscatell.
I moscatell, important, és veritat. Vaig de comprar un porró per això, eh?
Ara arribem a mitja, però quan acabem programant les dues, a comprar moscatell.
Sí, sí.
Fins demà.
Adeu.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Dos quarts de dues, això és el migdia, fins les dues. Directament anem al tema perquè és prou important. Si no me falla la memòria, amigos y amigas, el pasado jueves saltaba la noticia a las 10 y algo de la mañana. La noticia era que los impuestos ligados a la constitución de una hipoteca correspondían pagarlo a los bancos. Lo decía el Tribunal Supremo. Insisto, desde que el Tribunal Supremo, el pasado jueves, diera a conocer esa sentencia que obligaba a los bancos a pagar el impuesto de actos jurídicos documentados, el monto que es el monto económico más alto a la hora de constituir una hipoteca, pues realmente hemos vivido momentos extraños, insólitos, yo diría paranormales. Unas horas después de este fallo, el mismo Tribunal Supremo congela su propia sentencia para estudiarla por la repercusión que ha supuesto. No hemos de olvidar que ese mismo jueves la banca y su cotización en bolsa bajaba muchísimo. En el último comunicado del Tribunal Supremo se ha puesto plazo a la decisión final, 5 de noviembre, es decir, que están mareando sus señorías la perdiz, y en este caso la perdiz pues son los impuestos que pagamos cuando constituimos una hipoteca. ¿Quién debe pagarlos? ¿Los bancos o el cliente? Patricia Suárez, presidenta de Asufin. Buenos días, Patricia.
Muy buenos días. Esto es el culebrón supremo, diría
total,
yo.
Total.
Pues mira, nosotros estamos defendiendo, pero desde hace muchos años, y estamos consiguiéndolo, que los bancos tienen que pagar todos los gastos de constitución de hipoteca, incluyendo el impuesto. Tenemos sentencias de antes del 16 de octubre que así lo reconocían. Ahora bien, para nosotros esta sentencia, que además no es una, son tres, según nos comunicaban ayer después de la reunión que tuvieron en el Tribunal Supremo, son tres sentencias, lo que significa jurisprudencia, queda todavía más claro que efectivamente era el banco el que tenía que pagarlo. A partir de ahora, mucha gente que nos está oyendo no sabe qué hacer. No sabe si ir a Hacienda, si ir al banco, si esperarse al 5 de noviembre a ver qué dice el Supremo. Y nosotros lo que estamos diciendo son dos cosas. En primer lugar, recopilemos toda la documentación ya. Uh-huh. No solamente el impuesto, recuperemos también la gestoría, la notaría, el arancel de registro, la tasación, porque son importes que, si bien hay discrepancias, a los tribunales, nosotros pedimos, porque por pedir que no quede. Uh-huh. Ya, no, ya veremos lo que nos dan.
Claro.
Y luego, nos vamos a esperar al 5 de noviembre por seguridad jurídica, de que tanto se hablan estos días, y para poder plantear bien la demanda, porque las demandas que teníamos nosotros planteadas hasta ahora tienen una línea argumental, y ahora pues probablemente la tengamos que modificar. Y ahí lo que pediremos es, si nos confirman que yo espero que sí, porque me parecería extraordinariamente raro que dieran marcha atrás tres sentencias, que el impuesto lo tiene que pagar el banco. Me imagino que la Sala de lo Contencioso va a decir que será a futuro, que no, y como mucho 4 años de retroactividad. Pero nosotros vamos a defender que, como estamos con una cláusula abusiva y las cláusulas abusivas no tienen prescripción, por uh-huh. tanto son retroactivas como el suelo, recordemos
Perfecto.
Lo que sucedió con el suelo, exactamente uh-huh. igual, reclamaremos todo, con independencia de si contrataron en el 17 o en el 2010, lo reclamaremos todo.
Déjame que recuerde el teléfono de Barcelona de Asufin, 93-676-3284, lo repito, 93-676-3284. 3284. Patricia, muchas gracias, como siempre. Hasta el martes.
Hasta el martes que viene.
Adiós.
Adiós. Adeu, adeu.
Estoy agotado. Entre el ruido y el calor, no consigo descansar.
Pero es que tú no dequeas.
¿De qué qué?
Dequear. Disfrutar de tu casa gracias a la capacidad aislante de las nuevas ventanas de Keuning.
¿De Keuning?
No esperes más. Instala unas ventanas de Keuning en casa y dormirás como un bebé.
Dequear. La nueva forma de disfrutar de tu hogar con The Keuning, la marca líder de cerramientos en Europa.
Ahora en Berti te damos 3 meses gratis en tu seguro de moto.
Y eso no lo hace cualquiera. ¿Acaso tu equipo de fútbol se pone las pilas y te regala 3 meses seguidos de alegrías? Entra en Berti.es y disfruta de 3 meses totalmente gratis en tu seguro de moto. Berti, el seguro más que perfecto.
Bienvenido a la nueva forma de generar tu propia energía limpia. Bienvenido a Smart Solar de Iberdrola. Ya puedes tener tus propios paneles solares y ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz. Infórmate en iberdrola.es. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Soluciones Smart. Es verde, es digital, es Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Ahora, dormir bien te costará menos con Hipercor y El Corte Inglés.
Con un 40% de descuento en una selección de colchones de Aspol, Flex, Picolín y Relax.
Y podrás pagar cómodamente hasta en 12 meses.
Habla con nuestros especialistas en descanso.
En Hipercor y El Corte Inglés, solo hasta el 31 de octubre.
Encender fuego en la tierra, el nuevo libro de Robert Barron, el obispo más destacado de Estados Unidos. Barron muestra en su nuevo libro la belleza y relevancia de la fe católica. Encender fuego en la tierra, de Ediciones Palabra, desgrana aspectos clave de la fe y cuál es el destino del catolicismo en el siglo XXI. Encender fuego en la tierra, de Robert Barron, ya en librerías.
El Renacimiento, després de 35 anys decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Renacimiento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14, a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
Té problemes amb els bancs, inversions del Banc Popular, clàusules sòl i despeses hipotecàries? A Gonzalo Abogados li podem donar una solució. Es troba en situació econòmica greu? Li oferim una segona oportunitat legal. Ha pagat una plusvàlua excessiva? És possible que la quota sigui incorrecta. Val més prevenir que curar. Experiència i qualitat al seu servei. Gonzalo Abogados, Avinguda Blondel 11, Lleida, telèfon 973 27 27 99. La seva consulta serà gratuïta.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que ja en tenim 5 i mig per sobre de 2:15, directes cap a les 2 des de la nostra tertúlia dels polítics i, com sempre, ben acompanyats. Avui està amb nosaltres el José María Córdoba. José María, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Dolors López, què tal? Bon dia.
Molt bon migdia.
Carme Valls, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Carme Culleré, bon dia.
Bon dia i bona tarda a tothom.
Josep Maria Baiget, bon dia.
Molt bon migdia.
I la Gemma Casals. Gemma, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Molt bé, doncs, escolteu, ja que estem... Ho pregunto cada any i suposo que ho pregunten a molts llocs, però ja que estem a 24 hores vista pràcticament, castanyada o Halloween a casa vostra?
Castanyada.
Però el que diu castanyada, realment feu castanyada?
Sí, fem castanyes, panellets, sí.
No, vull dir que hi ha molta gent que diu, diré castanyada, però no deia Halloween, però després resulta que a casa no fem res.
I moniatos.
Ah.
Jo moniatos
no, és que si, de, si es peca, es peca bé.
No, sí.
Jo també ja soc d'aquests.
Les tradicions, el món s'ha fet molt petit.
Sí.
I ara ens anem retroalimentant i intentem agafar lo bo en el sentit de que ens sigui plaent, no? De d'altres països. Vull dir, també tenim el Pare Noel, que jo quan era petit recordo que no hi havia Pare Noel.
No, correcte.
Només hi havia Reis Mags, no? Però això, que tot el que és bo en tenen plaent d'altres cultures ho anem incorporant.
Molt bé.
Hi ha molta gent que es radical amb això, que diuen que no, que s'ha de fer la castanyada, i jo sempre dic que això de poner portes al campo és bastant complicat.
No, a més és complicat i sóc optimista, i era pessimista la setmana passada, però sóc optimista perquè després de fer ahir uns especials i avui unes entrevistes, veig que s'han començat a ajuntar les dues tendències, però no una per substituir l'altra, sinó per coexistir. I jo crec que això és bo. Jo crec que és bo.
Un mar i muntanya, no?
No, i a més, a veure, a mi, jo sóc de castanyada, no? A mi lo de Halloween, pues la veritat és que mai disfressat, ni faig cap tradició.
Mai?
No, i menys per Halloween,
Dolors, i si
no?
T'haguessis de disfressar, de què et disfressaries?
No, dic, per Halloween és de bruixa, no?
Ah,
en tot cas, bueno, a mi m'agraden les... No, però és que, a més, a veure, les castanyes, claro, tenen un temps determinat.
Sí,
a mi normalment...
És estacional.
Claro. A mi, normalment, totes les fruites o totes les coses que tenen un temps limitat, m'agrada molt aprofitar-ho durant aquell temps. Llavors, jo, per exemple, des de que hi ha castanyes, no?, que ja fa uns dies... No dic cada dia, però menjo bastant sovint. Nutrició, o sigui, fai jo castanyes que m'agraden.
Castanya que te crio.
És que m'agraden.
Els diuen que s'ha de menjar el que toca l'estació.
Castanya que te crio.
Gemma Casal.
Bueno, jo cadascú que celebri el que vulgui, eh? Jo faig castanyada així una mica light, però faig castanyada.
Què vol dir light?
Lo de light,
vull dir que tampoc és que fem una gran celebració, no, però sí
igual,
que hi ha...
Però hi ha castanyes a la taula.
Hi ha castanyes.
Les que es mengen, eh? Castanyes.
Hi ha castanyes, sí. Hi ha flors al cementiri, hi ha tot el que toca, uh-huh. No? Però el tema del Halloween, com tantes altres festes, sí, suposo que hi ha gent que s'ho passa molt bé, però no és que no formi part de la nostra tradició i que ens haguem de dir no a tot. Simplement és que no entre com una festa o com una tradició, entre com consumisme pur i dur, doncs de les empreses que necessiten vendre més en aquest espai. No només el Halloween, moltes altres, com el Black Friday i totes aquestes coses. Llavors, doncs, massa sentit, no és que coexisteixin,
És diferent el Black
Friday. No és que coexisteixin. Simplement és que una va pel sector comercial i l'altra, doncs, va en un altre espai,
mira,
no? Que és el patrimoni cultural.
Em vas molt bé, perquè teníem tres temes sobre la taula i estàvem a veure quin decidim, perquè si no ens dona temps. I un dels que teníem sobre la taula era el tema de horari comercial i obertura de dies festius. Ara estem a punt d'arribar amb una marató de botigues obertes, de llums per tot arreu. Les llums de Nadal a Lleida i a la meitat estan posades, no enceses, però estan posades.
I enceses a algun lloc,
enceses a algun lloc, que ja només ens falta això. Afortunadament sí que és veritat que fa dos dies que fa fred, perquè és que si no, a vegades és llums amb màniga curta. Però ja, evidentment, s'ha de treballar amb temps. Ha sortit publicats ja els dies festius en els que es podran obrir comercialment l'any 2019 i també surten marcats, com serà aquest any, aquest dijous, 1 de novembre, i crec que el 6 i el 8 de desembre, perquè aquells ja entren com si diguéssim dins del cupo. Clar, aquí hi ha sobre la taula el tema de grans superfícies, petits comerços, llibertat, poder anar a comprar quan vulgui o m'he d'adaptar a un horari, etc. Com que suposo que no estareu d'acord, doncs per això és un tema que us deixo aquí damunt, i qui vulgui començar que m'aixequi la mà.
Bueno, jo, si em permets...
Sense aixecar la mà.
Aixeco la veu.
Josep Maria Baixer.
No, per fer una petita aportació al tema. El governant, que és l'autoritat, podríem dir que ha de prendre la decisió, normalment busqui el consens entre les parts implicades. Clar, aquí les parts implicades són els comerciants i els dos blocs, i el comerciant gran, és a dir, les grans empreses, i la botiga de proximitat. Òbviament, com més horaris tenim obert, doncs, com més hores els comerços estan oberts, es pot tenir la percepció de que es pot vendre més, però el tema és la capacitat de consum que té el ciutadà. I jo crec, però això els comerciants són els entesos i seus representants, jo crec que això només beneficia el gran comerç, que té una logística molt competitiva en aquest sentit. Però, clar, el comerciant sempre té aquell dilema, no?, quan tanca la porta, de dir, estic perdent alguna cosa. És una por que a vegades ens enganya i ens fa més vulnerables. Uh-huh. Jo penso que la capacitat de consum ve supeditada a la capacitat econòmica de consum, no a l'horari.
Però s'ha de limitar o s'ha de donar llibertat?
Jo, amb aquest tema crec que s'hauria d'estar regulat. Ara està regulat d'una manera que donen a canxa o donen aquesta opció en aquestes dates, però jo crec que s'ha de regular, mm-hmm. Perquè les lleis són per a fer les coses més iguals en el sentit dels drets i que tots puguem tenir joc en el sector, en aquest cas en el sector del comerç, tant el petit com el gran.
Gemma Casal.
Doncs, bueno, jo estic completament d'acord amb el que acaba de dir el company, però hi afegiria ell quan parla del consens entre comerciants i consumidors. Als treballadors ningú els pregunta res, i jo crec que aquest és el gran problema. A banda de tot el que ha comentat el Josep Maria, doncs, de la capacitat de consum que pugui tenir, de que evidentment només beneficia a les grans multinacionals i a l'autoexplotació de molts petits comerciants que es veuen obligats, doncs, a obrir moltes hores, després hi ha el tema dels treballadors, que no se'ls hi paguen ni hores extres ni dies festius, a més amb uns salaris molt baixos, mm-hmm. I que si volen accedir a mantenir el lloc laboral només els hi queda, doncs, que seguir això, no? I per tant sí que s'ha de regular, perquè la gent té dret a comprar, però la gent també té dret a viure, no? Per tant, s'ha de limitar i s'ha de beneficiar més les classes populars, als treballadors i també als comerciants, no a les grans multinacionals.
José María Córdoba.
Bueno, yo supongo que al final el tema de los horarios se acabará liberalizando y la gente al final, o las empresas y empresarios al final, terminarán abriendo pues cuando les parezca. No deja, o sea, hoy en día el tema de la compra ya pasa a ser parte de la forma de que las personas pasan su tiempo libre, el ir a comprar, el ir a pasear. Sí, estoy con Gemma, es verdad, es cierto, habría que pensar también un poquito. Yo he trabajado en este mundo, he estado en este mundo y lo que decíamos nosotros, bueno, pues el día que abran también los bancos los fines de semana y las farmacias y que todos los negocios abran, pues entonces podremos hablar tranquilamente. Pero de momento, al final siempre se acaba afectando siempre a los trabajadores que como comenta Gemma, es cierto, o sea, no se refuerzan las plantillas, sino que lo que se hace es hacer trabajar más horas y luego se les devuelve con tiempos, con horas de entre semana, los lunes o los martes, cuando la familia está trabajando y tú ya no puedes disfrutar como pueden disfrutar cualquier otra persona paseando y comprando. Supongo que se acabará liberalizando, no sé, yo la verdad es que de momento creo que está todo todavía está bastante regulado.
Per favor, fas, Josep Maria, ja. si fas aquest comentari
ja, com a, ja lo sé. Com a no, polític. O sea, yo me adelanto un poco al tiempo. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo porque estoy como estoy, o sea, ya te digo,
has de interpelar.
Sí, si yo me pongo político, si me pongo del lado de los trabajadores, como trabajador de comercial que he estado, desde luego habría que liberalizarlo y pensar en estas personas que también tienen familia, que también tienen su vida y que también habría que mirar por ellos.
No, bueno, eso mane les composicions dels governs que legislen,
Dolors López.
Sí, a veure, aquí.
No, perdó, que girem cap aquí.
Hi ha un conflicte d'interessos, no? Hi ha un conflicte d'interessos entre el consumidor que mai té prou, o mai tenim prou, no?
I, depèn del consumidor.
I quan més dies està obert, pues, la gent pues, els hi agrada, no? I a vegades sense comprar, a vegades l'únic que fan és passejar, no? Però, bueno, en tot cas, el consumidor té uns interessos, el consumidor que treballa durant la setmana, pues, a lo millor hi va haver un dia de festa que té més accés i pot anar més tranquil·litat, però després està l'interès del comerciant, i aquí jo crec que també hauríem de distingir molt clarament entre el que és una gran superfície o una franquícia d'aquestes que tenen molts treballadors, que es poden permetre fer una rotació, tenen uns convenis molt clars, i aquell treballador que fa o que treballa un dia festiu, pues, a canvi té un altre dia de festa o li paguen les hores, etc. No? I en canvi trobem com a contrapartida el petit comerciant que, bueno, que no té aquesta possibilitat i que el treballar un dia festiu suposa tant per ell, perquè al final el propi comerciant, encara que sigui l'amo de la botiga, pues, també té dret a la seva vida personal i a tindre els seus dies de festa, no? Però tant ell com el propi treballador, que moltes vegades pues, està fent horaris extra, dies extra, sense cobrar més, no? I per tant, això és, diguem, una pràctica en aquest sentit abusiva. Jo, i ara sé que molts s'esgarrifaran,
ja no ens esgarrifaràs, no, el que dius.
Jo sóc partidària no de que hi hagi uns dies, que cadascú obri a l'horari que li interessi i quan vulgui.
Sí, bueno,
però sempre, però sempre respectant els drets laborals. O sigui, el que no pot ser és que es tingui una persona treballant 10 hores, que se li pagui per 6 i que a més tingui que treballar els dies festius.
Entenc, Dolors,
no?
Que tu defenses que si un comerç creu que els seus clients només estan de tarda, que puguin obrir al matí,
mira,
i obrir a la tarda,
si
només.
Per exemple, abans li he explicat a la Carme, i no cal dir noms perquè no cal fer publicitat
la
de
Carme
ningú,
Valls.
No? Sí, abans ho estàvem
no,
parlant.
Nosaltres ho veiem i
sí,
ha assenyalat a la Carme
a Barcelona,
Valls.
Per exemple, però segur que n'hi ha molts més, no? Però jo per unes circumstàncies, pues, bueno, veia aquell comerç, no? I aquell comerç...
En 30 segons, Dolors.
Obria a les 12:30 del migdia. A les 12:30, quan normalment obren a les 10.
Molt especialitzats,
bueno, pues obrien a les 12:30. Suposo que havien comprovat que a les 10 del matí no tenien oberta la porta i no els hi venia ningú. Per tant, s'estimaven més això, no? Pues que cadascú faci el que li convingui.
Carme Valls.
Jo estic a favor, evidentment, de la regularització. Entenc que el comerç no és una necessitat bàsica, per tant, no entenc aquesta necessitat contínua de tindre-la obert i que, a més, és cert que va en detriment del petit comerciant, no? Que quan deia la Dolors ara, és que la gent ens agrada passejar pel carrer, sí, però podem muntar activitats que no siguin el comerç. No? Vull dir, a mi m'agradaria passejar pel carrer Major i no anar de botigues, sinó a lo millor veure un museu, no? Vull dir, que crec que hi ha moltes altres coses a fer que no són les de,
personal,
que no són les de comprar.
Però això no és el carrer. També es necessita personal. També es necessita personal.
Però pots fer una rotació. Estem parlant de botigues... estem parlant de botigues petites que tenen... Jo el que sí que crec és que el tema de la contractació dels treballadors ha d'anar per un altre camí que no és el que en l'actualitat s'està utilitzant, no? Uh-huh. Allí sí que podríem tindre una base sobre la qual parlar i regular aquests horaris que fa la gent, però evidentment el comerç ha d'estar regularitzat.
A falta de la Carme Culleré, i si no m'ho he perdut, ningú heu parlat tampoc de la conciliació horari laboral familiar, sí, de la gent que no treballem a les botigues. És a dir, que clar, si tothom treballem a la mateixa hora, igual tenim un problema. Carme Culleré, ho teniu... Bueno,
ho havia apuntat, però bueno... A veure, jo, això de que s'obren els comerços, fa uns anys que no s'obrien els dies festius als comerços. Jo trobo que cal distingir entre dies i dies. És a dir, si mos atencem als Nadals, pues, és evident que és un moment de compra i que la gent, si està obert el 6, el 8, pues, i que normalment tenen oberts tots els comerços. Ara, el 12 d'octubre, el 1 de novembre... doncs són dates que jo no crec que la gent vagi a comprar, és a dir, és obrir per obrir. Les franquícies grans sí que tenen una infraestructura que ho pot permetre, però els petits comerciants jo no hi passejo, pel carrer Major ni vaig a comprar aquestes dates, però em sembla que no n'hi ha pràcticament cap.
És però Carme, si tu tinguessis una botiga i el donessin de dia d'obertura, obriries o no?
És el que dic, hi ha dies i dies. Hi ha dies que és possible que obrissa, perquè ja és més atractiu el comerç, a més és més... bueno, hi ha més, com a més il·lusió de comprar o de consumir, diguem-ho així, però hi ha dies que no, jo hi ha dies que no obriria.
Mm-hmm. Bueno,
no, tinc clar. Bueno, és que, bueno, de fet, hi ha botigues després, que decideixen no obrir,
No,
hi ha botigues,
cap.
Hi ha botigues que moltes, cap, botigues,
que no
moltes botigues petites
però
decideixen
si no obrir.
Però si econòmicament
la teva botiga no funciona, te veus quasi pràcticament obligat
però és que
a obrir,
no? No ve la gent. És a dir, si jo vinc a comprar unes ulleres, no hi vaig un 1 de novembre a comprar unes ulleres. Vull dir, és que la lògica és que aprofita, pues, plega abans una mica de la feina, i és el que entrem amb la vida, amb conciliar, perquè jo també els dies que vaig festa vull fer festa, no vull anar a comprar pel carrer Major i les ulleres que vaig, o el que sigui, o el menjar, o
que necessita. Cada vegada hi ha més gent, de veritat. Que...
Doncs com ho fem?
Jo barreja no, l'oci no, amb la compra.
És el que et dic, és que no és conciliar els treballadors, però és que tu també, si ets treballadora, bueno, pues, també necessites els teus descans.
Com ho fem per lligar la conciliació laboral personal dels treballadors de les botigues, dels que no som treballadors de les botigues, i del poder anar a comprar amb un horari més o menys lliure? Sí, jo suposo que demanem la resposta màgica, però...
No, la resposta màgica no és la realitat del dia a dia. A veure, tenim una sort que els treballadors a data d'avui ens podem organitzar en tant que treballadors. I la concertació i la negociació col·lectiva és l'eina i no cal buscar un miracle ni la sopa d'all.
Que
per això,
que el conveni de comerç ho regula, treballar
tots
els festius...
Tots els treballadors que s'han sabut organitzar, tots els treballadors que s'han sabut organitzar i han sabut negociar convenis, tenen el conveni que, fruit de l'acord i el pacte, i si no la mobilització per buscar l'entesa, posen sobre la taula les necessitats. Jo, el meu col·lectiu, per exemple, tenim quadrants, tenim horaris, tenim torns, i sempre en volem més, els treballadors, perquè és el nostre dret lluitar per això, i l'empresa, la contrapart, vol la part contrària, que donis més servei i més hores. Però això és fruit de la concertació i són les regles
del joc. Sí, Josep Maria, això que tu dius és molt idíl·lic.
No, idíl·lic no.
No,
és teòric, és real.
Josep Maria, hi ha moltes empreses que la gent fan uns horaris draconians,
sí,
i que aquesta possibilitat que tu dius dels torns...
No, és un dret, eh?
Bueno,
negociar un conveni és un dret.
No, però de la mateixa manera que abans es parlava, i està passant, o sigui, parlem de realitats, no parlem de ciència-ficció, en la que els comerços, molts, pues, obren i la persona que treballa allí té que fer un dia de més i no se li paguen les hores, i aquest
doncs
tindria dret,
i aquest tindria...
Això, bueno, però no,
això no
és,
això no
vale,
és això.
O quantes persones hi ha que estan fent 10 hores i estan cobrant,
sí, bueno,
per 6,
el sector dels falsos autònoms, el sector dels escorxadors,
vale. O sigui, que una cosa és el terreny de la teoria i de
no
lo que
és teoria, no,
i de lo que
no
s'hauria de fer,
la
i l'altre, i la qüestió és que a la pràctica moltes vegades no passa, amb lo qual hi ha molta gent que es troba amb lo que diu el Ricard, que és que treballen moltes hores, que fan un horari de matí i tarda, i llavors diuen, bueno, i jo quan vaig...
A mi me passa això,
no? Jo quan vaig a comprar...
A mi me passa...
Vas a l'octubre.
No, per aquí. No.
Jo he treballat en els dos modalitats.
Perdó, ha demanat la paraula a la Gemma. després la Carme.
No, jo només li volia dir a la Dola que justificar aquella explotació laboral com una cosa normal...
No ho justifico. Al revés, ho estic criticant.
El que dius és...
Ho estic criticant.
Com hi ha explotació laboral, doncs llavors hem de permetre que els explotats vagin a comprar el cap de setmana. Doncs no va així la cosa. Jo crec que s'han de regular els horaris, no només comercials, sinó que s'han de regular tots els horaris laborals. Hem de fer uns horaris una mica més dignes per tothom i que siguin més productius, perquè de vegades passar-se moltes més hores a la feina, segons quines feines, tampoc no és que sigui més productiu, i que la gent pugui conciliar vida familiar o no familiar, personal, és que la gent personal, no?
No, no, és que sempre diem vida familiar, i pot haver una persona soltera sense família i té dret a l'oci.
És el teu temps.
I sembla que els petits comerciants es vegin obligats, o sigui, que puguin triar entre obrir o no obrir. A veure, si tu no obres el dia que és festiu i el que tu vens resulta que ho estan venent també amb una gran superfície que anirà la gent a comprar-ho allà, doncs d'alguna manera sí que et veus obligat. Evidentment que tu tens la clau de la porta i pots decidir tancar, però tens la pressió aquesta i no cal consumir sempre, ni cal consumir-ho tot. Jo penso que els espais d'oci no és volgut que siguin comercials. No és perquè siguin comercials, és perquè al darrere hi ha un interès d'unes polítiques que afavoreixen a unes determinades empreses i indústries perquè sigui així. Per tant, el que s'ha de canviar és l'accés també a l'oci, a un oci doncs, que hi pugui anar tothom, que hi puguin anar totes les classes socials i que no hagi d'estar vinculat al consum.
Carme Cullera.
No, jo el que volia dir és que, clar, una cosa és el treballador per compte aliè i l'altra és el treballador per compte propi. Jo parlo per mi. Jo moltes vegades acabo les 8:15 de la nit, les 9 de la nit.
Tu quin tipus ets? Per compte aliè o propi?
Jo, propi.
Val. No, perquè la gent que ens escolta,
a més compaginant amb lo de la amb ser regidora, doncs més complicat. I jo què més voldria, que a vegades puguen anar a comprar a les 10 de la nit. Però clar, m'he d'organitzar perquè vull dir, és que és impossible, la gent ha de descansar, la gent necessita la seva jornada, per tant, és a dir, que tots ens trobem en una manera o l'altra que hem de fer
lo que podem.
Lo que podem, però també menjo, eh? I també menjo i també vaig a comprar, etcètera. Vull dir que no allarga més, perquè si tanquessin a les 10, llavors voldríem que tanquessin a les 12. I si tanquessin a les 12, voldríem que tanquessin a les 2. I arriba un punt que això s'ha de cotar.
Bueno, tenim
si
una botiga oberta online les 24 hores a la
tarda. Però
no t'arriba al moment.
Si necessiten l'obric de llet per l'endemà a l'esmorzar, aquesta online, no,
a Barcelona hi ha aquestes empreses que...
Però vivim a Lleida.
No, sí, però vull dir...
Home, et porten...
Sí, va sortir l'altre dia a la tele, vull dir, poden portar les necessitats bàsiques, no sé, ara així per a fer-nos divertits, no? Una capsa de preservatius, vull dir, i en mitja hora te la porten al domicili.
Però de Barcelona ja no, eh?
Tenes d'anar a Barcelona, Carme, fer això.
Depèn.
Tenes d'anar a Barcelona, fer això.
Depèn la paciència dels necessitats.
Arrel del que comentava la Gemma, si us fixeu en les grans ciutats, els grans multicinemes on estan col·locats normalment, amb un centre comercial.
Sí.
I el cinema és un atractor de gent.
I el cinema és cultura.
I el que està, està aquí a Lleida, no, que està, no està en la zona comercial, ha tancat.
Sí. Bueno, a veure, Lleida i el cinema, ja cal que ens ho fem remirar. Eh? Sí. O sigui, a hores d'ara, a la ciutat de Lleida, tenim dues sales de cinema. A la ciutat, perquè el del Picat és del Picat, i anem la gent de Lleida, però a dins de la ciutat de Lleida...
Dos cinemes, correcte.
O eduquem a la gent perquè vagi a comprar quan estan obertes les botigues...
Però el Rambla i el Principal són el mateix.
Són diferents sales.
O eduquem a la gent perquè vagi a comprar a les botigues quan estan obertes, o bé, obrint les botigues perquè la gent pugui anar a comprar quan li doni la gana. És així.
Però això és el blanc i negre, eh?
Bueno, pues és que és així.
Con respecte al tema dels treballadors,
jo he estat treballant en aquest món, he estat molts anys treballant en aquest món. Jo al començament de tenia 22, 23 anys, hi havia dues modalitats. Una, que tu t'apuntaves per treballar els caps de setmana, te pagaven les hores, molt ben pagades. De fet, hi havia una llista llarga perquè la gent s'apuntava en tots, perquè era l'única manera de guanyar uns diners. Però tot va degenerar al final en un... la empresa me aprovecho del trabajador y comenzaron a cambiarlo. Sí, no os pagamos las horas, pues os cambiamos los días. O sea,
si hi havia molta demanda.
Oferta i demanda.
Clar,
si no, 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 demanda, no, hombre, doncs... no, lo que pasa es que, claro, tú, yo sacrifico mi fin de semana o de estar con mi familia o de irme a ir con la moto, con la bicicleta, con una condición es muy sencilla y es que me dan las horas el doble de lo que lo cobro al final de entre semana. Es que es así, o sea, el mundo del trabajador
claro,
es así.
Para que no
o sea,
te paguen, para que no te paguen no hace falta.
No, no, exactamente. O sea, claro. El tema es que si tú vas a trabajar un domingo y vas a cobrar lo mismo que en un lunes, desde luego no vas a ir contento, eso está clarísimo.
Clar, tot això no entra la gent que treballa en hostaleria, que no són botigues. Mm. Aquesta gent, el tema d'horari, sí, ho veu molt diferent, eh? Bueno, perquè, perquè aquí sí que no hi ha història, s'obre sempre.
L'hostaleria i al principi de com més festa més feina.
Sí, però l'hostaleria
no, no obre les 9 del matí, però obre tots els festius, sí, tots els caps de setmana.
Però al final, jo crec que la història es tracta de que es respectin els horaris i els drets dels treballadors, no? Evidentment que l'hostaleria se treballa 365 dies a l'any.
Però se suposa...
emergència...
No, transports, correcte.
Sanitat, si una botiga vol obrir les 24
hores de
totes
maneres,
cobri, oblidem, però que els seus treballadors facin l'horari que
oblidem una
toque,
mica
no,
el tema de les botigues, oblidem una mica que estem al segle que estem, que la gent jove que ve darrere nostre té unes altres maneres de comprar que no són les nostres. Eh?
Bueno, Josep Maria apuntava el tema del online.
Sí, internet,
la botiga oberta.
No?
Aquest és el món que ve.
No cal que t'ho portin a casa. O sigui, tu pots fer la petició i pots anar a buscar.
Sí, però hi ha una explotació de molta gent, també, eh?
Si bueno, fas amb un horari
normal...
I després normal,
no compres a les botigues de proximitat, que hem de fomentar la botiga.
No, podem comprar online a la botiga de proximitat.
Però el que parla la Carme Valls no és la botiga de proximitat.
Bueno, és un altre debat, perquè no hi ha... Per exemple.
Sí, bueno. Doncs ho fan.
Josep Maria Dolors, Carme Valls, Carme Culleres, Josep Maria Baiget i Gemma Casal, gràcies per estar amb nosaltres. Bona setmana.
Gràcies
a vosaltres.
Nosaltres que ja arribem a les 2 de la tarda, com sempre, un plaer que haguis compartit amb nosaltres aquests minuts de ràdio. Tornem demà, que sí, que és vigília, que és castanyada, però demà aquí estarem, a les 12:20. Que acabis de passar un bon dimarts. Fins llavors, segueix ben informat a les freqüències de la cadena COPE.